Cadena SER, número 1 en esport.
Ràdio Móra d'Ebre.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Hola, què tal? Molt bona nit. Ara sí, tornem a ser a dins l'estadi. Avui és diumenge, dia 16 de juny. Escolten Ràdio Móra d'Ebre, la Cadena SER. Avui posem el punt i final en aquesta brillant temporada futbolística. Avui ho fem d'una manera diferent, d'una manera més mediàtica. Avui tenim els futbolistes ebrencs del món, aquells que hem repassat durant tota aquesta temporada, la part final del nostre programa. Doncs els tenim tots, els 5, els que hem repassant al llarg d'aquesta temporada dins l'estadi. Són ara mateix les 10 i 7 minuts. Javi Salvador, què tal? Molt bona nit.
Molt bona nit.
Gràcies també per assistir en aquest últim dins l'estadi de la temporada.
No hi ha de caure.
De seguida arrenquem, de seguida comencem amb els nostres futbolistes ebrencs al món, que els tenim aquí ja tots preparats per a que ens expliquin com ha anat aquesta temporada als seus respectius equips. Abans, però, si us sembla, fem un repàs del que ha donat de si els resultats de casa nostra, que, doncs, sens dubte us interessaran. Comencem, si us sembla, per l'ascens a la tercera divisió. El Sant Feliuenc ha guanyat per 3 gols a 1 al Masnou. Així, doncs, global de 5-2 per al conjunt de Barcelona, que juntament amb l'Ascó aconsegueix l'ascens a la tercera divisió, juntament amb l'Ascó i també amb el Cerdanyola, que és el campió de l'altre grup de la primera catalana. Per tant, ja tenim els tres equips que en principi pujaran a la tercera catalana. Més coses. Per exemple, l'ascens a la primera catalana. Males notícies perquè el Catllà ha perdut 2-0 al camp del Girona B i, per tant, global de 2-1 per al Girona, que puja de categoria. El Catllà, de moment, és equip de segona catalana. Això significa que, a hores d'ara, el Catalonia baixaria de categoria tercera catalana. Però compte, que tenim més coses. El que ens explicava, us en recordeu, Mitchell. La setmana passada.
El gran entramat aquell.
Estem a l'espera de l'Olot. Estem a l'espera de que faci l'Olot. Si l'Olot aconsegueix l'ascens a la segona divisió B, que això serà la setmana vinent i l'altra, partit d'anada i de tornada, si l'Olot puja a segona B, el Catllà puja a primera catalana, tot i perdre la promoció contra el Girona, i el Catalonia, per tant, es queda a la segona catalana. Per tant, aquestes caramboles encara estan per decidir en aquesta recta final del mes de juny, i les que ens esperen. A la segona catalana, l'ascens a la segona catalana, per tant, equips de tercera, tancat 3, la Selva del Camp 2, però tot i la derrota, la Selva fa valer l'1-0 de l'anada, i pels gols, gràcies a que no va rebre cap gol a casa, doncs la Selva del Camp aconsegueix l'ascens a la segona catalana. Recordin que la Selva del Camp va acabar segon del grup 2 de la tercera catalana. I les males notícies ens arriben des de Lleida, del Lleida Esportiu, que ha empatat 1-1 a Jaén. Jaén 1, Lleida 1 en el partit de tornada d'aquest play-off d'ascens. Recordin que el camp d'esports de Lleida, el partit va acabar també 1-1. Al final s'ha anat a la tanda de penals i Lleida ha perdut a la tanda de penals per 4-3, per tant, el Lleida no s'irà a la final d'aquesta promoció d'ascens a segona divisió. Per tant, Jaén i l'Hospitalet s'enfrontaran en aquesta final per a veure quin dels dos aconseguís l'ascens a la Liga Adelante, la segona divisió espanyola. Parlem de la Copa Catalunya. El Jesús i Maria torna a passar ronda. Ha guanyat el camp de la Canonja, el campió del grup segon de la tercera catalana. Al final, 1-3 per al Jesús i Maria, que, recordin, ja va guanyar i va eliminar el Corbera d'Ebre la setmana passada per 1-7 en aquest primer partit. Així doncs, el Jesús i Maria passa a la segona fase de la Copa Catalunya, que començarà a l'agost. I en aquesta fase ja hi entren equips de primera catalana i també de la tercera divisió. Recordin, a més, que avui també jugava l'Ascó. L'Ascó jugava aquell partit honorífic davant del Cerdanyola. Era per a veure qui era el campió, entre cometes, doncs, d'aquesta primera catalana. Tots dos equips pugen, òbviament, a la tercera divisió, però faltava veure qui era el campió dels campions de la primera catalana. Campió del grup 1, campió contra el grup 2. Un partit que es disputava a camp neutral, es disputava a Vilanova. Al final, empat sense gols, Cerdanyola 0, Ascó 0, però a la tanda de penals l'Ascó s'ha imposat al conjunt de Barcelona. Recordin que aquest partit començava a les 7:30 i fa escassos minuts que ha finalitzat. Parlem una mica de futbol sala perquè tenim notícies importants. Per exemple, l'Ascó es converteix en campió de la Copa Tarragona de futbol sala després de guanyar per 2-5 a l'Aldea, un partit que es va disputar ahir dissabte al pavelló municipal de Salou. Abans d'aquest partit es va jugar el partit de juvenils, també de la final d'aquesta Copa Tarragona. El Catllà 4, Mora la Nova 4. A la tanda de penals, però, el Mora la Nova va perdre aquesta final de la Copa Tarragona. Un Mora Nova que guanyava quan faltaven escassos 3-4 minuts per acabar el partit, guanyava per 1-4. Al final, però, els darrers instants, el Catllà va aconseguir empatar i als penals imposar-se davant del conjunt moranovenc. Així doncs, l'Escó aconsegueix aquesta Copa Tarragona, també ho aconsegueix el Catllà, que jugava abans juntament amb el Mora Nova. En partits de Lliga, última jornada de Lliga, a la Territorial, l'Escó va perdre per 7-4, o més ben dit, ha perdut aquest migdia, jugava a les 12 del migdia, contra el Bar Restaurant Moreno, 7-4, un Escó que, tot i això, doncs, puja de categoria a la tercera divisió, ja ho saben. A la Preferent, Riudoms 8, Mora la Nova 5, compta amb aquest resultat perquè significa que el Mora la Nova baixa de categoria. El Mora Nova baixa de categoria a la futbol sala, per tant, la propera temporada jugarà a la primera divisió. A més, aquesta última jornada també ens deixa la Pobla de Montornès 0, Paradell 5, un Paradell que se salva, aconsegueix la permanència i també l'aconsegueix el Flix després de guanyar per 5-4 davant del Catllà.
Futbolistes sabrencs al món.
Hola, sóc Oriol Romeu.
Hola, sóc Gerard Badia.
Sóc Enzo Rangel.
Hola, sóc Edu Bacar.
Hola, sóc Bruno Saltor.
Perquè dins l'estadi també pensa en ell.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
A dins l'estadi el seguim de ben a prop.
Bé, doncs, són les 10 i 13 minuts. Comencem o què? Que ja teniu ganes, que sí?
Comencem, comencem. Els tenim tots preparats per aquí, no?
Sí, ja els tenim aquí tots preparats. L'únic que vam quasi a l'estudi. Avui posem el punt i final, baixem el teló d'aquesta gran temporada futbolística i, com no, ho hem de fer amb els equips, o més ben dit, amb els equips no, amb els jugadors referents, eh? Amb els jugadors referents ebrencs a casa nostra, com és el cas del Bruno Saltor, de l'Àngel Rangel, de l'Oriol Romeu, el Gerard Badia i Edu Albacar. Bé, si us sembla, comencem, que ja comencem. Tenim ganes, ja tenim ganes. Comencem per Àngel Rangel, jugador del Swansea City. Vaig visitar fins a seua casa, podríem dir. Vaig viatjar fins a Sant Carles de la Ràpita a mitjans de maig, aprofitant que, doncs, el jugador ja es trobava de vacances. Vam quedar un cafè, per a fer un cafè a l'hora del port de la Ràpita.
Qui el va pagar, el cafè?
Bona pregunta. I bé, un cop fetes aquestes presentacions, ens vam presentar amb l'Àngel Rangel, amb el seu representant, que a la vegada també és el seu cunyat. També em va presentar el seu pare, el seu tiet, que també estaven per allí. A més, donava una salutació a la gent de Ràdio Ràpita, que feien un programa especial com a cloenda també de l'últim programa de la temporada, i comptaven amb la presència d'Àngel Rangel, que per cert els va regalar la samarreta que va jugar la final de la Capital One Cup, que el Swansea va aconseguir la victòria, firmada per tots els jugadors. Era una promesa que havia fet Àngel Rangel i la va complir amb els seus companys de Ràdio Ràpita. Bon detall.
Molt bon detall, molt bon detall.
Bé, doncs, Rangel es va seure al meu costat i mentre xerràvem de com havia anat aquesta temporada, entre d'altres coses, es va prendre 2 granitzats de fruites del bosc. És important aquesta dada,
Calité,
Li va agradar molt, Li va agradar molt. Es va enganxar aquest granitzat de fruites del bosc.
No et preguntaré...
Qui el va pagar, no?
Qui va pagar, perquè si no em sapigo allò del cafè, això ja...
Olor a mar, les gaviotes que sobrevolaven el port i, sobretot, molt bona companyia. Una magnífica tarda descobrint com és la vida d'un crat futbolístic a Swansea. Temes com el fet de guanyar una Capital One Cup a Wembley, tenir companys del vestuari com Michu, Pablo Hernández i Chico Flores, i com no, d'un entrenador que és tota una referència en el món del futbol, Michael Laudrup.
Tant.
És a dir que...
Qui no el coneix.
O també, Javi, les seues polèmiques declaracions al Twitter, te'n recordes?
I tant.
Doncs bé, voleu saber què en diu el crac rapitenc de tot plegat? Doncs no t'ho perdis. Som-hi.
Som-hi.
Àngel Rangel, bona nit.
Hola, bona nit.
Bé, fa uns mesos vam poder parlar amb tu a dins d'estadi i precisament va ser poc després que us classificéssiu per a la final de la Capital One Cup que acabaríeu guanyant precisament a Wembley contra el Bradford 0-5, una nit històrica que m'agradaria saber, doncs, què recordes d'aquell dia.
Bueno, va ser
va ser un gran dia, la veritat. Òbviament, tornar a Wembley, jugar una final, és un dia històric, no? Per a més, guanyar-la, i de la manera que ho vam fer, amb tots els aspectes, tu, al Bradford, guanyant 5-0, òbviament van demostrar que vam demostrar tot el respecte en aquest equip, perquè òbviament jugues una final davant de 90.000 espectadors i saps que és un equip de quarta divisió, però has de demostrar que ets un professional, que l'important és fer un partit amb la màxima concentració possible i com ja dic, donar el respecte que el Bradford es mereixia. Al final un 5-0 que òbviament va ser molt còmode, però bueno,
s'ha de guanyar,
que s'ha de guanyar. L'important era fer un gol, obrir la llauna, i a partir d'aquí sabíem que el resultat ja seria a favor nostre fins al final.
Mm-hmm. A part de ser una nit històrica per al club, també ho va ser, òbviament, per a tu. Recordo que aquell dia que va guanyar aquesta Capital One Cup, van connectar en directe des dels nostres estudis amb el Nino Vázquez, que estava allí. També van poder parlar amb el teu pare. Estava molt orgullós de que poguessis aconseguir un títol com aquest. Òbviament, amb tu no vam parlar perquè estaves celebrant a més no poder el títol.
Sí, sí.
És a dir, que va ser una nit màgica que sens dubte recordaràs, no?
Sí, ho recordo també perquè a nivell personal és el meu primer trofeu, la meva primera copa. I bueno, això sempre es queda, no? El fet de que això t'ajuda a posar que la temporada que ve a nivell col·lectiu estem classificats per jugar les preves de l'Europa League, pues la veritat és que és un privilegi. Mm. I pues a nivell personal també estàs pensant que als 30-31 podria debutar a l'Europa League, pues és una cosa que no t'esperaves, ara ho tens a la mà, i bueno, el doblet a Wembley no me'l trobarà ningú ja.
I tant que no. I precisament sobre l'Europa League et volia parlar, Àngel, aquest títol us permetrà jugar aquesta competició europea la propera temporada. Mm-hmm. I així doncs la vida futbolística doncs et brinda una nova oportunitat, una nova possibilitat, aquest cop jugar a Europa, que no deixa de ser un gran aparador.
Sí, sabem que serà un repte complicat la temporada que ve, perquè serà una competició més, quatre competicions entre copes, Lliga i Europa League, però bueno, tots tenim moltes ganes de començar ja. I bueno, sabem que no tenim res a perdre. Debutarem a l'Europa League i intentarem fer-ho el millor possible, i el més important és demostrar que podem fer el futbol que despleguem a Anglaterra, ho volem fer a Europa també. I demostrar que el Swansea pues, pot estar allí i té potencial suficient pues, per fer coses importants a Europa també. Òbviament és un inici, però a veure com va.
En general, Àngel, però quina valoració em faries de la temporada? Perquè l'equip ha acabat a la mitja taula, en zona tranquil·la, novens amb 46 punts.
Sí.
Però la veritat és que des de la consecució de la Copa de la Lliga Anglesa, la Capital One Cup que comentàvem, i amb la permanència al sac, la veritat és que de les últimes 10 jornades crec que només heu guanyat un partit. La recta final de Lliga va portar una mala dinàmica important. No sé a què és degut, això.
Sí, bueno, sembla que vam aixecar una mica el peu de l'accelerador, no? Les últimes, com tu dius, 10-12 jornades, aconseguint només 6 punts. Però, clar, ha sigut un any de moltes celebracions, eufòries, i aconseguir els 40 punts tan ràpid sembla que el Swansea no el va ajudar massa, no? El fet de guanyar la Copa i salvar-te al mes de febrer no és una cosa que passa molt sovint. Llavors, pues, també va influir una mica una mala ratxa de resultats, no pel fet que juguem malament, sinó que possiblement no vam demostrar tanta intensitat com havíem fet a la primera part de la Lliga, no? de la competició. I bueno, està clar que el més important era mantenir la categoria, i en el nostre sentit el balanç és 100% positiu. Ha sigut la millor campanya de la història del Swansea en 100 anys, vull dir, no ens podem queixar. Òbviament hem pogut aconseguir alguna cosa més pel fet que vam perdre molts de partits, però hem d'estar satisfets perquè acabar els novens i tenir per damunt ja tots els que són a part del West Brom, i et queda Liverpool, Everton, Arsenal, Chelsea, els Manchesters. Queda 9 o 8 anys, penso que per al Swansea és com guanyar la categoria, no?
Molt bé. Mm. Per cert, l'any vinent toca derbi contra el Cardiff, no?
Hi ha moltes ganes, sí. Crec que és una cosa molt maca, no? Per al futbol galès, per al país en general i per a la Premier League, tenir dos equips de Gales a la Premier League. Sabem que serà bastant perillós perquè sempre passen coses que no són molt agradables en derbis així, però bueno, com a jugador he tenit la sort de poder jugar 7 derbis ja en 6 temporades contra el Cardiff, i han sigut tots molt emocionants, i espero que la Premier sigui encara més la temporada que ve.
Precisament parlàvem d'aquesta recta final no tan bona del Swansea en Lliga. L'última victòria recordo que va ser contra el Wigan, l'equip del teu exentrenador Roberto Martínez. va guanyar 2-3 i pràcticament doncs, a la vegada vau enviar el Wigan a la Championship, eh? És a dir, la segona divisió. No obstant, recordo que vas marcar un gol, va ser, si no recordo malament, de l'empat a l'inici de la segona part, i el vas celebrar amb molt entusiasme. No sé si hi ha quedat algun rencor amb Roberto Martínez o què.
No, al contrari, vaig intentar celebrar-lo amb el màxim de respecte possible, sense aixecar els braços. Vull dir, òbviament, el fet de que ho vaig celebrar una mica no va ser de cara al Robert, perquè al Robert li tinc molt d'apreci, és la persona que em va ajudar a ser futbolista professional, sinó va ser per celebrar-ho perquè feia moltes jornades que no guanyàvem, i aconseguir un empat en un partit que possiblement el veiem perdut a la mitja part per la intensitat que el Wigan estava jugant, pues, va ser més per aquest sentit, però no en contra del Robert. No els vam enviar a la Championship, s'han enviat ells mateixos, això ho sabeu, vull dir, una lliga són 38 partits, és una marató, i quan has de confiar en les últimes 3-4 jornades per salvar-te és complicat, i ho ha fet dues temporades, però la tercera està clar que no ha tingut tanta sort. Però bueno, parlant del Swansea, va ser una gran victòria per trencar la mala ratxa i aconseguir uns 3 punts vitals per a nosaltres.
Molt bé, recordo a més que el Roberto Martínez va ser el teu valedor, no? Ho comentaves ara, al futbol anglès, per tant...
Si no fos per ell ara mateix, possiblement no estaria jugant a la Premier, no?
No obstant, les males llengües diuen això, que no us porteu gaire bé.
No, ens tenim molt de respecte un a l'altre. De vegades quan parlem, a través de missatges, després dels partits, quan ens enfrentem Wigan Swansea, també tenim uns minuts de conversació. Aquesta última vegada vaig tenir mala sort en què no el vaig poder trobar al túnel de vestidors i va desaparèixer, però bueno, no, la relació és bastant forta.
Bé, Àngel, m'agradaria parlar també sobre el vostre entrenador, Michael Laudrup, que sens dubte és tota una institució futbolística, Michael, però inclús també s'ha comentat que podia ser el substitut de Mourinho al Madrid, durant la temporada va comentar-se la possibilitat de ser el substitut de Mou al Real Madrid, però què tal és com a entrenador?
Bueno, com a entrenador, a nivell personal, jo no em puc queixar. Vull dir, he fet la meva millor temporada al Swansea. Això vol dir que el míster a mi m'ha ajudat molt, sobretot a nivell ofensiu. Vull dir, m'ha donat, no només a mi, sinó a tots els jugadors, és un entrenador que li agrada donar llibertat al jugador, ser ell mateix al camp i deixar el jugador utilitzar la seva pròpia intel·ligència i no marcar unes potes a un jugador, sinó ser tu mateix al camp. Sí que a la pretemporada li posa molt d'èmfasi en com jugar dintre el camp, no? Sistemes i tal, això ho té molt bé, però després durant la temporada és un entrenador que no et canvia res, si no parla massa també t'ho haig de dir, però quan obre la boca et deixa el missatge clar i ja està. Vull dir, és una persona molt respectuosa, mai ha perdut els papers en tota la temporada, inclús fent mals partits, sempre ha mantingut el respecte als jugadors, i això pues, també motiva, no? També motiva veure un entrenador que respecta tant el jugador i deixa que sigui ell mateix, i quan un és un mateix saps que dona el millor de si.
Va ser un pèl qüestionat, però a l'inici de temporada, potser no, Michael?
Bueno, va ser més la premsa que no el club, voldria dir, perquè al principi deien que els jugadors no estaven contents amb el Laudrup, però bueno, això va ser més a la pretemporada. Vam començar la lliga amb un 0-5 al camp del QPR i un 3-0 a casa contra West Ham.
D'aquesta manera es va oblidar tot.
Clar, vull dir, està clar que els jugadors estan més acostumbrats a un Brendan Rodgers, que era més, com t'he dit, era un entrenador que li agradava més marcar pautes, dir als jugadors què fer dintre el camp, i amb el Michael no és així. No és una persona que posi multes als jugadors per arribar tard, no és posar actes disciplinaris, si ho vols dir així, deixa que si éssim nosaltres mateixos fora del camp també, i això pues, al final es recompensa que el jugador dintre del camp ho dona tot.
Creus que Laudrup continuarà com a tècnic del Swansea o què?
Jo crec que sí. Quan jo vaig renovar al febrer, ell va renovar també, si renoves que està a gust. He sentit que l'han tocat el Madrid i companyia, però jo crec que ell el que vol, crec jo, vol fer el Swansea una mica més gran i esperar el seu moment per fer el salt a equips més grans. Tots sabem que quan corres massa, si vas a un equip gran abans d'hora les coses no comencen bé.
La patacada és forta.
Exacte. Sortiràs molt ràpidament per la porta del darrere, i ell no vol això. Ell com a jugador ho ha guanyat tot. Llavors, com a entrenador no té pressa, va pas a pas i el seu dia arribarà segur.
Àngel, ho comentaves ara, va renovar el febrer a mitja temporada a la Premier amb el Swansea. Això vol dir que queda Àngel Rangel per molta estona al conjunt galès?
Jo espero que sí, són 6 temporades més, 3 que n'he firmat són 9. Jo vull arribar a la dècada, perquè no sé si saps que quan arribes a la dècada pots organitzar un partit d'homenatge i no poses tu mateix equip i bueno, és com una...
Ja m'invitaràs, doncs.
De demostració de fidelitat i loyalitat al club, no? I és una cosa que m'agradaria fer, perquè això te pot ajudar el dia de demà a entrar al cos tècnic del club també.
Bé, doncs són portes noves que et pots obrir de cara a un dia que òbviament arribarà, no? Que és el dia aquest de la retirada, el dia que haguis de penjar les botes.
Sí, espero que en quedin uns quants anys per això. Sí. Ara mateix encara em sento bé, com t'he dit, als 30 anys he fet la meva millor campanya i espero pues, que els, com a mínim als 34 en que estigui donant patades.
Bé, abans d'acabar, Àngel, què tal et va pel Twitter? Bé?
Pel Twitter vaig fent, sí, anem creant una mica de polèmica,
sí, veure,
els que els ho agrada entrar en polèmica, els que no, pues, em diuen coses maques, però bueno, al que no li agradi, que no em seguis, qui no.
Per a contextualitzar una mica, has tingut algun problema últimament en quant al Twitter? Recordo que l'última entrevista que vam parlar amb tu va ser, no en quant a Twitter, sinó que va ser per aquella acceleració, te'n recordes que vam comentar de les samarretes, que hi posava... Sí. Espanya, tot el contrari crec que ets tu, però bé, va aixecar molta polseguera allò, no obstant allò ja en vam parlar, és aigua passada,
més temes polítics, això està passat, sí.
I no obstant, el que sí que treia ara era el tema d'aquesta nova polèmica, i és que el dia que el Real Madrid jugava el partit de tornada a les semifinals de la Champions contra el Borussia Dortmund, l'Àngel Rangel va publicar al seu Twitter una sèrie de tuits que deien, llegeixo textualment,
cap problema,
el Madrid lamentable com sempre, provocadores, guarros, impotentes. Un altre tuit que deia, a més, el equipo de la capital, un gran ejemplo para los jóvenes, qué ganas tengo que pase el Borussia, enhorabuena a un gran Borussia que decidió en casita, como debe ser, y acabes diciendo un altre tuit que diu, buenas noches catalanes y barcelonistas, a hacer fuerza mañana, pase lo que pase, moriremos con dignidad y clase.
No va ser així, però bueno, la primera part sí que...
Sí?
La primera part, jo crec que possiblement no hagués tingut que dir... els adjectius que vaig posar, perquè és...
La resta no, llavors?
Penso que el Barça no va acabar en dignitat i en classe.
Ah, vale, perdó.
Sí que t'haig de dir que sobre el Madrid, els que esteu escoltant ara, això ho veu tot Espanya i part de l'estranger. Està clar, i vau veure a la final de la Copa del Rei, que va ser inclús pitjor que el Real Madrid, amb tot el respecte als culers, als madridistes de les Terres de l'Ebre. Espero que ho veieu també, perquè haig de dir que el Madrid individualment té jugadors espectaculars, que podrien ser fàcilment els millors del món. La diferència està en que el comportament no és l'adequat i no se n'adonen de que són un exemple per als més petits, no només a Madrid, sinó a Espanya, i estan demostrant que la cosa no va per bon camí, no?
Imagino, Àngel, que aquestes declaracions, si ho fa un aficionat, imagino que no passaria res,
també.
Però al fer una persona, un jugador de futbol tan mediàtic com tu, doncs suposo que això va aixecar més polèmica de l'habitual,
sí,
no?
Sí, possiblement pel fet de que sóc culer i sóc bastant fanàtic des de que sóc petit, pues em va ajudar pues, a dir aquestes paraules, però sí que hi ha molta gent que ho pensa, ho diu i no passa res, però pel fet de que ho vaig dir jo, pues sí que va aixecar una mica de...
Una mica bastant.
Una mica, però bueno, al final sí que haig de dir que el dia següent em vaig disculpar dient que no hagués tingut que posar cap adjectiu en contra de companys de professió, tot i que penso que tenia raó, però em vaig equivocar i així s'ha quedat, cap problema.
Com a futbolista professional, a més disputant en una de les millors lligues del món, així a nivell global, quin panorama veus futbolísticament? Creus que l'hegemonia del Barça s'està acabant? Que el Bayern de Múnich li pot robar lloc? Només va ser una cosa accidental? Tema Madrid, tema Barça, tema la Premier com està? Perquè sembla ser que els equips com el Chelsea ara sembla que tornarà Mourinho, li podràs veure us podreu veure les cares, el United campió, com ho veus tot plegat? La retirada de Sir Alex Ferguson, una notícia important a la Lliga anglesa. En general, com ho veus, Àngel?
En general, bueno, jo per generalitzar, si poso l'ordre de les lligues, jo em quedo amb l'anglesa, l'alemana i l'espanyola com a tercera ara mateix. Parlant en general, està clar que el futbol espanyol és, futbolísticament parlant, fins al moment per a mi era el millor. Pel fet de que penso que el futbol alemany ha evolucionat les últimes temporades i aquest any ha sigut un reflex perfecte de que s'estan fent les coses, penso que millor Alemanya, pues, ha fet que l'Espanyol baixi una mica a la tercera posició. I per a mi, pues, la Premier continua sent, parlant en general una altra vegada, la número 1 pel fet de que en tots els sentits està no vull dir arrasant, però sí que està atraient molt. Està clar que tu ves qualsevol jugador de qualsevol lliga ara mateix, tots volen tenen el somni de jugar a la Premier, no? I per alguna cosa serà. Està clar que has vist que l'Alex Ferguson s'ha retirat, hi ha moltes llegendes com el Carragher, el Michael Owen, David Beckham. Està sent un any que podria ser una mica trist per al futbol, perquè són molts de cracs que estan deixant aquest món que està sent, pues, ha sigut durant molts anys el rei del deport, no?
Bé, sens dubte recomanes l'aventura anglesa, en aquest cas la teva és galesa, però bé, l'aventura de les Illes Britàniques, l'aventura de la Premier, sembla que està guanyant adeptes, no? Ho ha fet Oriol Romeu, ho ha fet Bruno Saltor, o ara, bueno, a part també de Torres, de Mata, que són altres jugadors, però jo em referia en quant a les Terres de l'Ebre. És una aventura que comença a cridar l'atenció, no?
Sí, si es pot definir una paraula, jo diria que és passió, no? La passió és el futbol britànic. Dintre i fora el camp, es veu el ritme, els jugadors sí que es tira més de múscul i velocitat que d'intel·ligència i qualitat, no? Però això és el que li agrada a l'espectador i fa que ompli estadis. Desafortunadament a Espanya això no està passant. No està passant per què? Pues perquè tu ets de Mora i el primer equip que segueixes és el Barcelona. Swansea, un és de Swansea i és del Swansea encara que estigui a la quinta divisió. Vull dir, aquí està la diferència, si m'entens el que vull dir, entre Anglaterra i Espanya, que hi ha passió pel teu equip i no importa quina categoria està. Per contestar el que has dit sobre si el futbol espanyol, el Barça, canviarà, jo crec que no. Jo crec que ha sigut un any on possiblement Barça-Madrid no han fet les seves millors campanyes, no és normal que Madrid no guanyi cap títol, i no és normal que el Barça només hagi aconseguit fer alguna cosa a la Lliga, no? Però bueno, jo espero que la Lliga, o parlant dels dos més grans, que és el Barça-Madrid, les coses canvien i tornen a ser els referents al, no només a Europa, sinó al món mundial, no? En general.
Molt bé, per anar acabant, Àngel, recordo que abans em comentaves que havia renovat també el Swansea, que t'agradaria complir aquesta dècada, no? Que donava aquella possibilitat que em comentaves anteriorment, però bé, recordo que l'estiu passat va sonar moltíssim per l'Arsenal. No sé si aquest estiu... No sé si aquest estiu se n'anaràs per algun altre equip, però bé, no sé si la teva il·lusió és seguir a Swansea o canviar d'aires algun dia.
Bueno, sent sincer, si he renovat és perquè estic a gust al club. Són 6 temporades. També he notat un canvi amb el tracte que he tingut des de dintre el club, que m'estan donant molta més importància dintre i fora del camp, i crec que això, aquesta recompensa que m'han donat amb els 3 anys, la tinc que tornar, pues, en fidelitat, no? En estar al club el màxim que pugui, perquè penso que amb 30 anys, òbviament, si vingués un equip parlant de Champions League o coses així, tu podries pensar, però estic molt angut al Swansea, com t'he dit, em sento important, i quan tens això realment no fa falta canviar.
Bé, ara, Àngel, toca gaudir de vacances, merescudíssimes vacances. Què fa Àngel Rangel durant aquests dies de vacances per aquí a Sant Carles o en general a la família, imagino?
Sí, estem aquí veig a Sant Carles en busca del bon clima, que saps que a Gales no tenim.
Esteu més o menys igual, no? Al mateix costa, però no. Diferent temperatura i diferent climatologia, no?
I millor menjar també, sí. Però no, sempre es va tornar a casa, no? Unes setmanetes estar aquí i disfrutar de la família i els amics, no?
Molt bé, doncs Àngel Rangel, jugador del Swansea City, ha estat un autèntic plaer compartir una estona per aquí a Sant Carles de la Ràpita, la teva ciutat natal, i sens dubte espero que tinguin la possibilitat de seguir-te la propera temporada. I que sigui explicant bones notícies tant amb el Swansea a la Premier com també a l'Europa League, la categoria, bueno, la competició que estrenaràs la propera temporada.
Això espero, moltes gràcies.
Bona nit, Àngel.
Bona nit.
Vaya fenómeno.
Sí.
Àngel Rangel, tot un crack. La veritat és que vam passar una molt bona estona amb ell. És a dir, que és una persona... La veritat és que molt bon paio. A més, també vam parlar de la seva... Com va començar com a futbolista, no? A la tercera divisió, que al final va fer el salt a la tercera divisió també, però d'Anglaterra. I d'allí, doncs mira, amb 5 anyets... de la tercera divisió anglesa, doncs a la Premier i la propera temporada a Europa. És a dir, que el projecte del Swansea està funcionant a la perfecció, i amb Michael Laudrup com a entrenador. Aquesta entrevista jo patia una mica, Xavi, aquesta setmana, perquè ha hagut aquests rumors de que Michael Laudrup podia fitxar pel Paris Saint-Germain com a entrenador, substituint Ancelotti.
Sí, tens raó.
I dic, ostres, encara estaran... Però no, s'han comportat i sembla que Laudrup complirà la paraula. Ens ho comentava, ho he pogut escoltar ara mateix Àngel Rangel a l'entrevista, que creia que continuaria, i sembla que així serà. Però estava patint aquesta setmana per a veure que no fitxés, perquè si no... Òbviament aquesta entrevista la van fer a mitjans del mes de juny, a mitjans del mes de maig, per tant ja fa unes quantes setmanes, i era possible que pogués haver alguna modificació en quant a l'actualitat del Swansea. Però bé, l'important és que Àngel Rangel continuarà al Swansea i esperem la propera temporada dins l'estadi seguir la seva actualitat no només a la Premier, sinó també a l'Europa League, en aquest gran aparador futbolístic que és Europa, Xavi.
Pues sí, la veritat és que sí.
Bé, doncs fem una petita pausa. Són ara mateix les 10 i 36 minuts. Anem a la publicitat.
Anem
i
la
tornem
publi.
De seguida amb més protagonistes. Aquí a Dins l'Estadi.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, t'ho perdries? No, home, no! Que no! Dins l'Estadi, espai guardonat com a millor espai radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre en la quarta festa de l'esport ebrenc. Dins l'Estadi, els diumenges a les 10 de la nit.
Només ingredients de primera qualitat, molts d'ells portats directament des d'Itàlia i seleccionats sota estrictes exigències. Això és el que tenim a la Palina i per això les nostres pizzas són les número 1. Fins a 30 varietats diferents amb massa 100% italiana i cuites al forn de llenya. La Palina, també carns, peixos, menú diari i per picar. Pantalla gegant per veure els millors partits. La Palina, Ramon Berenguer 24, Gandesa, 977-42-18-10.
La teva bellesa i benestar té nom. Centre de Bellesa Pinestyle. Amb perruqueria per a dones, homes i nens. Amb serveis d'estètica com depilacions amb cera freda o calenta, solarium vertical amb música ambiental, fotodepilació, massatges, neteges, manicura, pedicura, permanents, tints de pestanyes. Pinestyle. Al carrer Unió 10 d'Escó, 977-40-66-42. Estem al Facebook. Pinestyle Centre de Bellesa.
Respira, descanses capçades, un hotelet rural de somni a Horta de Sant Joan. Cada habitació diferent d'una altra, però amb tots els conforts. Piscina, restaurant, informació i reserves al 977-43-55-55. Visita hotellescapçades.com. Les Capçades, hotelet rural, un plaer que has de viure.
Joieria Rellotgeria Ana Maria Muñiz, 23 anys al vostre costat. Joies d'or, anells per compromís dels millors dissenyadors italians, el més nou en moda en plata amb dissenys espectaculars. Tot en joieria amb un estil que ens destaca. Et sorprendran els acabats de les nostres reparacions. També marques líder en rellotgeria. Sandoz, Viceroy, Dubar, Adolfo Domínguez. Joieria Rellotgeria Ana Maria Muñiz, Avinguda València 31 de Gandesa, 977-42-12-36. Trobaràs la millor atenció i els preus que tu esperes. Vine a conèixer-nos. Segur que en sortiràs satisfet.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Amb Eduard Pino, Jordi Salayet, Xenís Pena i Xavi Salvador.
Dins l'estadi, tots els diumenges a partir de les 10 de la nit. També ho pots fer a través de la nostra pàgina web, radiomoradebre.cat. Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Bé, doncs seguim avançant. Quina nit més diferent avui, eh?
Sí.
És diferent
això
aquesta nit.
És de cafès, de granissat.
De frutes del bosque, també.
De frutes del bosque.
Igual que Àngel.
A compte d'aquí, lo haguéssim pogut fer el xiringuito avui,
això,
no?
Això, també. Està aquí baix, però bé. Nosaltres seguim avançant amb més protagonistes.
Tant.
En aquesta ocasió, Xavi, ens quedem a Móra d'Ebre. Ens quedem aquí. No viatgem. Viatgem després. El segon invitat és Bruno Saltor, jugador del Brighton... Aventura anglesa, per tant, de seguida ens explica. Com va ser l'entrevista? Doncs bé, em va invitar a seu a casa per a fer aquesta entrevista, una entrevista que vam fer el dia 7 de juny. Te'n recordes el dia 7? Just abans del sopar de final de temporada dins l'estadi?
Sí.
Doncs abans del sopar vaig anar cap a seu a casa per a fer aquesta entrevista i un cop vaig arribar allí, doncs m'esperava ell mateix a la porta, em va presentar la seva família...
A lo inglés, no? Allò és a la porta. Passi.
A lo inglés, molt bé. A la seva família, a la seva dona, el Raquel, també els seus tres fills, òbviament a la Roser i al Manel, els seus pares ja els coneixia. vam anar cap al terrat i allí amb un sofà vam estar xerrant una bona estona abans i després de l'entrevista. I la veritat és que sempre que parlo amb Bruno, sempre que l'entrevisto, és un jugador que té tantes coses per explicar que estaries xerrant i encara no t'ho hauria explicat tot, no? Ah, per cert, les vistes des de la seva casa te les puc definir amb una paraula: espectaculars.
Espectaculars.
Sí, sí, just sobre el riu Ebre, i on es pot contemplar unes vistes impressionants, Móra Nova, també es veu d'Armós, Tivissa, l'Abocador, també es veu des d'allà. Ara ho he trencat tot, no?
Sí, una mica, no?
I bé, en quant a l'àmbit merament esportiu, doncs, el Brighton, recordin que s'ha quedat a les portes de l'ascens a la Premier, va perdre contra el Crystal Palace en aquella semifinal del playoff d'ascens. Un gran amic com Vicente Rodríguez no renova per al Brighton. Va ser una de les claus que per a que Bruno fitxés per al Brighton. L'entrenador molt probablement tampoc. I en general, doncs, també volem saber què tal li va la seva aventura anglesa. Doncs Bruno Saltor parla d'aquestes coses i moltes més. L'escoltem. Bruno Saltor, molt bones, què tal?
Hola, molt bones, molt
com
bé.
Com anem, bé?
Molt bé.
De vacances?
Sí, sí, de vacances i bueno.
Que de tant en tant ja va bé.
Sí, sí, disfrutant de la família.
Bé, Bruno, recordo que vaig poder parlar amb tu quan vas fitxar pel Brighton i estaves molt il·lusionat en començar l'aventura anglesa, aquesta típica aventura anglesa que se li diu. Encara estàs amb les mateixes ganes, amb la mateixa emoció? Es mantenen?
Sí, sí, o més i tot.
Això és important.
Sí, ha sigut un any amb coses molt bones, amb algunes dolentes, que són les lesions, però bueno, ja et dic que me quedo sobretot amb les positives i bueno, l'any que ve s'afrontar igual o amb més il·lusions, no? Ja sé el que és, l'experiència sempre és important i afronto l'any amb ganes d'aconseguir l'objectiu, que és el de pujar a la Premier. Aquest any ens van quedar les portes de jugar a la final i bueno, l'any que ve esperem que no faci falta ni arribar a semifinals, no? Que podem quedar entre els primers i pujar directes.
De seguida en parlem, perquè serà una de les coses que també parlarem, de resumir aquesta temporada magnífica amb el Brighton, que us heu quedat amb la mel als llavis, no? Com se li sol dir. No obstant, molts canvis, que com els resumiries en poc temps? Perquè no només han estat canvis esportius, sinó també familiars, perquè has sigut canviar de ciutat, canviar d'idioma, canviar de tot en general, no?
L'experiència és increïble. Jo, vamos, agraeixo l'oportunitat que m'han donat de poder arribar allí. Sé que és molt difícil entrar a Anglaterra perquè no el mercat és molt tancat, i quan vaig veure l'oportunitat no hi vaig dubtar, i bueno, ja et dic, l'experiència increïble a nivell personal, a nivell familiar és també genial. La meva família s'ha adaptat perfectament a la ciutat, a la cultura anglesa, a l'idioma, que bueno, està clar que s'ha de millorar, perquè sempre es pot millorar. I
per fer l'anglès?
Bueno, barallem. L'avantatge que tinc és que no tinc vergonya, saps? No tinc vergonya i el no tenir vergonya ho intento, i intento preguntar moltíssim, i bueno, i sempre que puc o sempre que podem estudiem, dintre del que ens deixen els dos fills que tenim, pues, dintre del que ens deixen també estudiem.
Bé, si et sembla, Bruno, entrem de ple en l'àmbit esportiu. Posem el punt de sortida d'aquest repàs esportiu d'enguany a finals de la temporada anterior, si et sembla. És a dir, comencem ja repassant el que va ser a partir del mes de juny aproximadament, abans que fitxessis pel Brighton. Comencem pel València. Va rebre alguna proposta, alguna oferta de renovació pel València, el teu exequip, o no?
No, jo crec que hi ha una etapa que estava acabada per ambes parts, i bueno, ja et dic, s'ha de prendre la decisió tant ells com jo de que bueno, que havia acabat aquesta etapa, i el meu objectiu era únic i exclusivament sortir fora.
És a dir, que no tenies ni intencions de seguir el València, sinó que volies canviar d'aires, i en aquest cas potser a més influència de cara a l'estranger, no?
Sí, la meva intenció era sortir a l'estranger, sempre m'havia agradat la idea. Tenia sobretot dos països en ment, que eren Anglaterra i Alemanya, i bueno, vaig tenir la sort de que un equip anglès pues em va trucar, i ja et dic, la idea era sortir fora, no? I actualment, ja et dic, és continuar allí, o si allí es tanquessin les portes per lo que fos, pues continuar fora, pues ja no sé, des de Estats Units, Austràlia, on, ja et dic, la intenció ara és aprofitar pues els anys de futbol i intentar disfrutar d'aquestes experiències.
No obstant, Bruno, sé que a part de l'aventura anglesa al Brighton, per què acabes decidint fitxar per un equip de segona divisió anglesa quan de ben segur tenies alguna oferta per a continuar amb una primera divisió? No sé si a anglesa o almenys espanyola segur, però continuar a la primera divisió d'algun país, prefereixes provar sort al Brighton, un equip de la segona divisió anglesa?
Sí, està clar que quan arriben aquest tipus de moments hi ha molts factors que has de decidir. Ja et dic, hi havia propostes de la primera divisió d'Espanya, però la meva intenció no era la de continuar aquí.
Volies marxar.
Volia marxar, i de la primera anglesa l'única cosa que hi havia era el Wigan de Roberto Martínez, que era el que pues bueno, m'estava demanant una miqueta més de temps, i jo aquest temps ja no el tenia i no podia esperar, i vaig prendre la decisió de firmar pel Brighton, perquè bueno, Poyet em va convèncer de tot, no? Del projecte, de l'estadi, de la ciutat, de tot.
Feia referència al Wigan, m'agradaria que ja que la fas, al final haguessis estat campió, qui sap, també de la FA Cup, però al cap i a la fi haguessis tornat al mateix lloc.
Sí, bueno, sí, està clar que el Wigan pues, bueno, ara ha baixat a la Premiership i està clar que tornaria a estar al mateix lloc, però et dic que la meva decisió, potser, si hagués tingut les dues propostes en mà, potser hagués sigut, no sé, ja et dic, no em vaig basar ni per un tema exclusivament econòmic, ni per un tema de categories. Jo al final sempre m'he basat un tema de feeling, i el feeling del Brighton era molt positiu. Per exemple, Brighton, a diferència de Wigan, per exemple, és la ubicació al país. Wigan és una ciutat que, bueno, pues no per viure és complicada, està molt més al nord, la climatologia és molt pitjor, doncs molts factors també que te fan decidir, no? I ja et dic, lo de Brighton era tants condicionants positius que només podien tenir un sí.
Em comentaves que va trucar Poyet, que et va acabar de convèncer perquè acceptessis l'oferta del Brighton, però explica'ns, Bruno, una mica com es va gestar aquest fitxatge durant l'estiu, perquè l'estiu més o menys relativament va ser curt, perquè la Lliga Anglesa va començar més aviat, però van ser ràpides les negociacions en aquest aspecte.
Sí, bueno, tot va començar perquè Vicente, pues un excompany meu, el del València,
Vicente Rodríguez,
estava jugant allí, i jo tenia molt de contacte amb ell, perquè tenim molt bona amistat, i durant l'any anàvem parlant, i un dia pues bueno, va sortir el tema, que, bueno, que clar, jo acabava contracte, que, pues bueno, que la meva intenció era sortir fora, i em va dir, bueno, si vols jo puc preguntar, saps, com així, com, i com tenia bona relació amb l'entrenador, li va preguntar i tal, i l'altre, clar, l'entrenador pues, estava interessat, perquè, bueno, pues, un equip de segona divisió que pugui anar un jugador pues, de primera d'Espanya sortint d'un València, pues, per ell sempre era positiu, no? I tot va començar una mica així com, saps, de pues, tal,
molt informal,
sí,
no?
Sí, molt informal, i després pues, bueno, ja, pues, ja es va fer més en serio, ja es van ficar els representants i Poyet a parlar, i bueno, pues, se va haver una negociació que va ser ja un pell llarga, però bueno, perquè pues,
també ja va tirar els equips, imagino,
perquè pues, bueno, era pues, condicionants el contracte, pues, moltes històries pues, que s'han d'arreglar, i en aquest aspecte pues, era un tirall fluixa que, bueno, però que al final va ser, ja et dic, positiu per ambes parts.
Pel que estic entenent, les peces claus d'aquest fitxatge, llavors, primer va ser Vicente.
Sí.
Però Vicente ara no continua al Brighton.
Sí, ara no continua, i la veritat que tinc una pena enorme, perquè ja et dic, era un punt d'apoi allí importantíssim per mi, i jo per ell, estàvem tot el dia junts, i tant jo com les nostres famílies, i la veritat que la despedida va ser durilla. Ara vaig estar amb ella a València fa poc, dinant, i bueno, la veritat és que ella en principi no continuarà allí, no l'han renovat el contracte, i bueno, la veritat que pues, bueno, per això ha penat una mica, perquè
hagués pogut influir en aquest aspecte renovar Vicente,
sí,
no?
Sí, el que passa que bueno, és el que parlava abans, no? Que hi ha etapes, no? Ell portava 2 anys i bueno, pues, els jugadors a vegades creen més etapa amb 1 any, amb 2, amb 3, amb 4, mai, no ho saps, no? Però arriba un moment que tens compte que potser ja no disfrutes com creus que hauries de disfrutar, o però bueno, i decideixes, pues, has de prendre decisions.
I l'altra peça fonamental va ser Poyet, que tampoc està clara la seva continuïtat.
Sí, la veritat és que, clar, si ara ho mirem així, és el projecte se tambalea. No, la veritat és que pues, bueno, Poyet ha fet una grandíssima temporada, i suposo que té també altres clubs que estan interessats, i ella ha pres la decisió de que li agradaria sortir del club, i s'ha de respectar. Uh-huh. S'ha de respectar igual. Estic convençut que el club continuarà fent un gran projecte, perquè sé com volen treballar, quina idea tenen, i llavors, pues, bueno, en aquest aspecte, tranquil.
Bueno. El que sí que és veritat, Bruno, que quan vas arribar allà al Brighton et van rebre com un autèntic ídol allí a Anglaterra, veritat?
Sí, la veritat és que...
Et va sorprendre o no?
Sí, te sorprèn. El que passa que després entens que, bueno, pues, a base de jugar allí, pues, bueno, notes que la forma de jugar nostra és bastant diferent a la d'allí, i llavors pues, per ells és com molt més atractiu, no? Són jugadors que són totalment entregats a la part física, molt honrats, però que de base no han sigut jugadors que han estat molt treballats. Llavors, després arriba un jugador, per exemple, espanyol, que hem tingut molt bons entrenadors en base, i veuen aquesta diferència, saps? I més, doncs, bueno, doncs, està clar que... Doncs, sobretot en el cas de Vicente i en el meu, que era el més especial allí, clar, doncs, són jugadors que hem jugat, Vicente encara més que jo, perquè ha sigut internacional per Espanya moltíssimes vegades, i ha sigut, la seva època va ser...
Les lesions
l'han perjudicat, però bueno, en la seva època per mi va ser un dels millors extrems del món. Però doncs, hem jugat Champions, hem jugat a València, i per ells això és un atractiu enorme, no? Que en un equip que està creixent, que fa no res estava a segona divisió B, diguéssim, d'allí, la League One, doncs, que vagin jugadors doncs, d'aquest nivell, per ells és un atractiu més gran. Llavors jo des de el primer dia em vaig sentir superestimat i des del primer dia fins a l'últim, i vamos, això per un jugador és el més important que hi ha.
Però a més, en quant a la temporada, Bruno, va començar de la millor manera possible, inclús et vas fer titular ràpidament, capità inclús a també algun partit, nominat també a millor jugador del mes. Això significa que la teva adaptació allí va ser ràpida, i que a més doncs, vas començar amb un nivell fortíssim.
Sí, la veritat és que l'adaptació va ser molt ràpida. Pues, exactament no sabria dir-te per què, però em vaig trobar molt a gust del principi, potser per l'entrenador, potser pels jugadors, perquè els jugadors, la veritat, el vestidor, el tracte ha sigut exquisit, no sé, em vaig arribar amb moltíssimes ganes, i bueno, la veritat és que el començament va ser boníssim, i la lliga ha estat molt bé, però bueno, ja et dic que l'únic, i segur que en parlarem, també ha sigut el tema de les lesions, que bueno, n'he tingut dos de... no importants, però bueno, que sí que han sigut... M'han marcat, i perquè sobretot en el temps, no? Que ha sigut sobretot a final de temporada.
Bé, doncs, imagino que coincides amb mi, Bruno, precisament és el que comentaves tu ara, no? Que tot anava sobre rodes, tot semblava que anava perfecte, però arriba el fred, i casualment amb el fred arriben les lesions de Bruno Saltora aquesta temporada... Amb el Brighton, fet que trenquen aquesta gran dinàmica que portaves a l'inici.
Sí, el doctor ja em va dir que és un procés natural de jugadors que venim pues, d'Espanya, d'italians o de...
Països més càlids, no?
Sí, països més càlids, que quan arriba l'hivern ens costa molt més, no? d'adaptar-nos, perquè pensa que per escalfar no hi ha manera, te fiques tota la roba possible, és una barbaritat, no arribes a escalfar mai, i és difícil, no? I els camps són diferents, el ritme de partits, la segona divisió anglesa té molt, molt de ritme de partits, jugues 46 partits de lliga, pensant que pares quan hi ha parón de seleccions, llavors has de recuperar partits, llavors jugues dissabte i dimarts, en viatges... Bueno... Saps?
Una sèrie
de condicionants que en aquell moment pues, no em van ajudar, i pues, bueno, vaig començar amb aquesta lesió al tendó d'Aquiles, que em va tenir parat, i bueno, després va continuar amb dos rotures fibrilars. Sí. Però clar, és, bueno, al final fas balanç i que les lesions te marquen bastant, però després mires números i dius, clar, és que al final has jugat 32 partits, i dius, clar, 32 partits, la Lliga Espanyola no té 38. Ja. Saps? I dius,
quasi,
és el, seria un, potser pues, jo que sé, un 90% o un... Però clar, allí pues, són 46 partits i bueno, pues, són molts partits. Però et dic que jo l'únic que espero és que, bueno, que el cos ja s'hagi adaptat bastant al fred, als terrenys de joc i a tota aquesta sèrie de condicionants, i a més que amb l'experiència n'aprens, no? A la forma després de com t'has de tractar, com has d'entrenar, què has d'utilitzar, què no has d'utilitzar, llavors de tot això n'aprens.
Bé, doncs, en quant a les lesions, anem a fer una mica de resum. Si m'equivoca en alguna dada, Bruno, m'ho comentes. Crec que la primera lesió apareix el 8 de desembre en el partit contra el Charlton. Tornes a jugar el dia 29 contra el Watford, però recaus de la lesió i després no tornes a aparèixer ja fins al febrer. A més, durant aquest període, l'equip va més cau davant de l'Arsenal en la FA Cup. En aquell moment crec que fitxeu ja a l'Ulloa, no?
Sí.
Per al Brighton. I la teva repetició arriba en un partit contra el Hull City i tornes a sentir molèsties. I després, fins a final de temporada, doncs, aconsegueixes jugar un parell més de partits, però ja està. Recordo que el partit del Hull City és el que havíem de vindre a Brighton.
Sí, sí.
I després, casualment, tornes a recaure les lesions i ja et dic, sí que encadenes algun parell de partidets més.
No, bueno, sí. Sí. Està molt ben explicat. Me lesiono el dia 8 de desembre contra el Charlton. I després, pues, bueno, torno el 29 contra el Watford perquè estàvem quasi sense defensa. Només després, pues, me calcula d'un mes i pico parat. Entreno el dia abans, jugo i, bueno, l'etat que recaic de la lesió. I quan torno contra el Hull City, no tinc ninguna molèstia del tendó d'Aquiles. O sigui, no, vaig demanar el canvi perquè portava, pues, no sé quant temps devia ser, pues, un altre mes parat. Que també he tingut sort perquè hi ha hagut parons de lliga i tot això, i llavors no he perdut tants partits com podries pensar. I vaig jugar contra el Hull City, vaig jugar 70 minuts o 75 i vaig anar al canvi perquè estava fos, i després he jugat més partits, el que passa que, bueno, ja et dic, vaig tenir la lesió una altra vegada d'això, però no sé quants,
els bessons, no?
Sí, els bessons, no sabria dir-te exactament quins partits, però pot ser, jo què sé, 8, 9, 10, no sé, no solia dir-te exactament.
Sí, vas tornar a recaure, alguns partits més, després vas tornar a recaure i llavors ja no jugues més el que queda de temporada.
Sí, bueno, va ser una llàstima perquè vaig recuperar d'un i vaig jugar 2-3 partits i vaig tornar a jugar a titular al camp del Leeds, sí. I al minut 70, pues, vaig tenir la... me va tornar a fer la... i era el penúltim partit, era el penúltim partit de Lliga. Llavors, clar, vam jugar a casa ja l'últim i és playoff.
No obstant, tot i que has estat un temps lesionat, també t'ha donat temps de fer-li un gol al Bolton, que déu-n'hi-do quin xicharro li vas marcar al Bolton, que a més va ser seleccionat com a entre els 10 millors gols de la temporada del Brighton. Una cosa que vam ficar al nostre Facebook de dins l'estadi, alguns aficionats van votar, però no vas acabar guanyant, no?
No va ser suficient, ho agraeixo molt.
Tens el que compta, tu. Doncs les lesions és el que dèiem, no? Que t'han apartat de la part més important de la temporada, on el Brighton jugava els playoffs d'ascens davant del Crystal Palace, i tu malauradament no hi vas poder participar. Imagino que va fer molta ràbia, no? Perquè era un partit que en el partit d'anada les sensacions eren bones, d'aquells que dius, bueno, 0-0 a l'anada, el partit de tornada el podem tirar endavant, però després el partit de tornada no va acabar de jugar gaire bé, no. I el Crystal Palace us va acabar mitjant.
Sí, home, la veritat que era bastant frustrant, no? Perquè al final el Brighton, a nivell personal jo volia estar clar que vol jugar, i després perquè el Brighton te firma especialment per aquest tipus de partits, no? Al final un jugador, pues, bueno, firma jugadors d'experiència, com teníem diversos a l'equip, pues, per aquests partits. Llavors eren dos o tres que estàvem lesionats, Vicente també estava amb problemes i no va poder jugar. Llavors, pues, bueno, la veritat que són masses condicionants per un equip de segona divisió com el Brighton que no ajuden a que puguis afrontar el partit amb millors garanties, no? Però la veritat que ens van quedar amb les meves llavis i bueno, ens va faltar potser una mica d'experiència en aquest sentit en el partit. Et dic, l'equip de la partida anada va fer un gran partit, la tornada, pues, jo crec que ens va superar una mica potser la situació. Però, bueno, ja et dic, jo soc positiu, l'any que ve tornarem a intentar i estic convençut que ho podem aconseguir.
Al final, Cardiff, Hull City i Crystal Palace jugaran la Premier l'any vinent.
Sí, jugaran aquests tres equips. La veritat que el Cardiff va pujar molt abans, però, per exemple, nosaltres a casa vam empatar 0-0 i al camp seu vam guanyar 0-2. És una lliga que és una lliga boja, és l'única lliga... Tothom ho diu, és la pitjor lliga per apostar, perquè el Cardiff ha perdut, per exemple, va perdre dos partits contra l'últim i el penúltim a casa. O sigui, mai se sap el que... És l'única lliga que pot passar això, que el líder perdi contra l'últim a casa fàcil. i però han sigut els equips més regulars i bueno, el final de Lliga sí, ha estat bonic.
Bé, doncs, Bruno, d'aquí 10 dies pràcticament comences la pretemporada altre cop, però abans d'entrar en matèria, abans de començar a parlar del que pot ser la propera temporada, en general, quina valoració en faries de la temporada? Des del teu punt de vista, a nivell, a títol personal també, al Brighton.
Jo soc molt positiu, sempre ho he sigut i continuem sent-ho. O sigui, l'experiència o la nota que ficaria seria un 10, perquè especialment he estat molt feliç i per mi és el més important, no? I que és l'únic que busco, que és disfrutar de les coses, disfrutar de la vida i ho he aconseguit i llavors sí que hi ha peros, que és pues, el que parlàvem, no? Que he tingut tres lesions que t'han privat de jugar, que és al final el que vols, però no tapen la resta de coses tan importants que he pogut viure i per mi és un any sensacional.
Bé, doncs com dèiem, d'aquí uns dies, quasi per Sant Joan, comences la pretemporada de nou. Aquest seria el teu segon any, crec que vas firmar el contracte per dues temporades. Tens intenció de renovar o creus que la teva aventura anglesa té data de caducitat en només dos anys?
No, jo la meva intenció ara mateix, que això després ja no se sap, i la meva intenció és continuar allí el màxim d'anys possibles. O sigui, jo estic, ja et dic, molt a gust, la meva família està molt a gust, m'encanta el futbol d'allí, m'encanta els costums, està clar que com aquí no es viu a ningú lloc, però
futbolísticament parlant?
Futbolísticament parlant i com a experiència i vivim super a gust, estem encantadíssims. Jo no em vull moure d'allí ara i jo sé que quan acabi el futbol tornaré, però ara mateix sóc feliç allí, som feliços allí i vull continuar allí.
És a dir que vols continuar molts anys allí, no descartes però canviar d'aires, em refereixo a canviar d'equip almenys, o no?
No, clar, no se sap, és que amb això mai saps.
Tant de bo puguis jugar a la Premier League.
Sí, ojalà. El que passa que bueno, ja et dic que al final he arribat a la conclusió quan a base d'experiències que al final no és tot. Clar, la gent no s'ha fixat molt, no?, amb això de la categoria. Jo mai he sigut de fixar-me molt en la categoria, sinó, te dic, jo només busco l'estar a gust, el sentir-te estimat, saps?, tota aquesta sèrie de coses que al final és el que et fa ser més feliç. I clar, està clar que si arriba un equip que també reuneix això i és la Premier, doncs clar que potser faries... tu pensaries, però si no, doncs ja et dic, per mi hi ha moltes coses més importants.
Bé, doncs, Bruno, també volem saber una mica més com és el futbol a Anglaterra. Sabem que és diferent, però volem que ens expliquis una mica aquest canvi que hi ha, no? Què ens en pots dir d'aquest canvi? Com, per exemple, es viu el Boxing Day, no sé si l'has viscut més o menys tu allà a Anglaterra, com es viu a Brighton una mica, quin ha estat una mica?
A nivell de sensacions d'estadis i tot això és increïble. Tu pensa que nosaltres el partit que menys gent fiquem són 26-27 mil persones. És un ambient increïble que no parem d'animar tot el partit. Acaba el partit, guanyis, empatis o perdis, la gent t'aplaudeix, jugues fora i si jugues al prop se desplacen des de 3.000-4.000 persones, si jugues lluny que són 6-7 hores d'autobús o de tren o el que sigui són 1.000 o 500, 700, 800, 1.000 persones. Clar, és molt diferent. Després a nivell tàctic a nivell ja el que és estrictament futbol és molt diferent. Ells és un futbol molt més físic, la tàctica ells no la concebeixen com a tal, no, ells són més de marcatge l'home, de partits més d'anada i tornada. Tu pots anar guanyant 1-0 i ells no tenen el significat de mantindre el 1-0. Si ells poden despenjar-se amb un 1-0 i un contraatac minut 85, ells no tenen el quedar-te ordenat a darrere per si de cas, no? Ells és anem a marcar el segon, saps? I és molt atractiu. Jo per mi, pel públic, crec que són partits... La lliga anglesa, per exemple, jo crec que és les lligues que més gols es marca. O sigui, tots els partits són 3-3, 4-3, 2-0, 3-0, 3-1, 3-2. O sigui, hi ha molts gols, hi ha moltíssims gols als últims minuts, sobretot. Jo crec que de minut 90 al 93, que és el descompte, sempre hi ha gols. Cada jornada n'hi ha 4, 5, 6 gols. Perquè són jugadors molt físics, que de cap va molt bé, llavors, pues, bueno, pengen moltes més pilotes. Bueno, jo et dic que... genial. I la vida a Brighton és una ciutat que és molt bona per a la família, té la seva part que està plena d'estudiants, amb molt d'ambient, i després la part més familiar, que és, perquè es diu Brighton and Hove, i Hove és la part familiar, la part més familiar i d'organitzacions, que és on visc jo, doncs, on tenim la família, i que és molt més tranquil·la. Estàs a 50 minuts de Londres en tren, és a dir, que està, vius a la costa, que tenim platja, que no la fa servir, però bueno.
Sí, perquè la temperatura que fa allí, no?
La temperatura, les pedres que hi ha, que no hi ha arena, i bueno, a ells els encanta, però per mi, pues, no és suficient.
Les platges d'aquí, no?
No és suficient.
I el tema del Boxing Day, Bruno, tu que ho has pogut veure una mica més de prop?
Ells ho viuen amb molta normalitat i... ja és Boxing Day, és Cap d'Any, és tot. Ells no ho celebren com ho celebrem nosaltres, és un tema cultural. Ells no és tan important com nosaltres. Ells tenen el dia de Nadal com... ja està, o sigui, només és el dia de Nadal. Sí. I nosaltres que tenim, doncs, el 24 a la nit, el 25, el 26...
Cap d'Any...
Reis, clar, ells tot això no ho tenen, saps? Llavors, pues, bueno, canvia molt i també ells pensen que el futbol està dirigit al públic.
Molt bé.
Llavors, clar, són dies que els nens tenen vacances i que la gent ja ha d'anar amb la família al futbol, clar. Perquè ells van 2 hores abans a l'estadi, estan pels voltants de l'estadi, estan als bars de l'estadi, als bars del volta, llavors és... ja no és el partit, ja no són 90 minuts, és el dia, no? Que ells ho viuen des de ben d'hora del matí fins que s'acaba el partit i després que s'hi queden.
Està clar que el futbol anglès pot estar més dirigit que al públic. Es pot notar, per exemple, amb el preu de les entrades, també, no?
Sí.
No només a la segona divisió, amb el Brighton, sinó també a la Premier. Em refereixo a que les entrades són molt més assequibles econòmicament que no pas a la lliga anglesa. Potser hi ha més partits en obert, potser és una altra cultura futbolística que està més dirigida, com bé deies, Bruno, a l'aficionat, no? Al públic.
Sí, jo crec que està menys manipulat, no? En aquest sentit, i sí que és negoci. Però jo crec que el negoci ells també l'obren per altres costats, no? El tema merchandising jo crec que és molt més important que aquí.
Sí.
O sea, si tu veus la botiga que tenim nosaltres a l'estadi, jo crec que... bueno, el València, per suposat, que per exemple, quan estava a València no, ni la teníem, o tot el que tenen. O sigui, el dia que vaig entrar a la botiga em vaig quedar al·lucinat. O sigui, amb coses meves que vaig veure a la botiga, perquè em va tocar anar a...
que ve la tassa amb la teva cara allí, o què?
Tasses, pals de golf, el bebedero del gos, tot el que vulguis. O sigui, el que puguis imaginar, fundes de mòbil, el que puguis imaginar, i ho trobaràs. Coses que aquí no hi és.
Bueno, sens dubte... apassionant aquesta vida anglesa, aquesta interanglesa que ens explica el Bruno Saltor. Bruno, en un dia normal i corrent per Brighton, tant a títol personal com amb la família, una mica, què fas allí? Què n'és la teva vida allí? Sabem que vius a la part de Hove, que és la part més residencial, però què fas un dia normal i corrent?
Pues mira, el dia normal i corrent és aixecar-nos a les 7 del dematí, esmorzo a casa, porto el...
català o anglès?
Ja quasi anglès. M'agrada molt els scrambled eggs, que són els huevos revueltos, els huevos remenats, que la veritat que m'he acostumat i m'agraden molt, i el té m'encanta, m'he aficionat molt al té. Està clar que si ojalà hi hagués unes torrades de pa amb tomàquet, vamos, les firmava ara mateix, saps? I un bon suc de taronja, però no. Llavors t'has d'adaptar. Llavors, pues, bueno, ja et dic, aixecar-te, ens aixequem sempre a les 7 tots, porto el Pol al col·le, que entra a les 8 i 20, me'n vaig a una cafeteria que hi ha cada matí, m'emporto un té per takeaway, o sigui, m'emporto cap a la ciutat esportiva, me'n vaig allí i entreno.
Que bé que t'ha deixat el takeaway.
Sí, sí, va, ja tinc el vocabulari. I pues, bueno, entreno, és obligatori, després d'entrenar allí sempre dinem tots junts, dinem a l'estadi, i ja et dic, acabar d'entrenar, tornar a casa, intentar descansar una miqueta, recollim un fill al col·le i a partir d'allí comença, pues, bueno, ja depèn una miqueta de mon fill, perquè surten molt cansats del col·le. Imagina't un crio de 5 anys que no parlava anglès, que 7 hores cada dia al col·legi, pues, és bastant cansat a nivell mental. Però ja et dic, donem una volta per... intentem sortir bastant quan es pot i tal, i la vida normal. Sí que és veritat que els horaris són molt diferents allí. Nosaltres, per exemple, ja ens hem acostumat bastant als horaris allí. La meva filla se'n va dormir a les 7 de la tarda, mon fill se'n va dormir a les 7 i mitja. Per nosaltres és perfecte.
I vosaltres?
Clar, per nosaltres és perfecte. Jo al principi anava més aviat, a les Jo hi ha dies que sopo a 7 i mitja, eh? Ja sopo a 7 i mitja. I intento anar a dormir, doncs... al principi anar a dormir abans, perquè el cos està més cansat, perquè el procés d'adaptació és més difícil, i anar a dormir a les 9. Algun dia havia anat a dormir a les 8, perquè estava fet, o sigui, rebentat. Però ara ja al final, 11 de la nit, normalment, ja aguantem una miqueta, aguantem una mica més.
Bé, Bruno, sé que durant la teva estància a València et va servir també per iniciar una gran relació amb jugadors com David Villa o Juan Mata. Sé que durant la temporada has fet alguna escapada cap a Londres, que a més ho has dit, que està a res, a 50 minuts amb tren, no sé si en aquest cas potser has anat amb el teu cotxe privat o el que sigui. No obstant, sí que allí pues, has quedat amb Juan Mata, amb l'Oriol Romeu, també allí al Chelsea, que estan allí fent completant la mateixa aventura anglesa que tu, més o menys, però en diferents equips, a fer alguna excursió, no?
Sí, bueno...
Visitar Londres.
Està clar, sí, home, és una ciutat... és un espectacle de ciutat. Amb cotxe no, hi he anat una vegada només, no ho recomano. Perquè hi ha
molt... públic.
I mira que jo no vaig pillar trànsit, però els trens estan molt bé i val la pena.
I quan deixes per l'esquerra, t'has acostumat
a fer? Sí, és molt fàcil, és facilíssim. Mentre el cotxe no sigui manual i anglès, que és el que és complicat, perquè clar, canviar de marxes amb l'esquerra té el seu què. Però bueno, m'hi ha adaptat fàcil i és fàcil. Però sí que, pues, bueno, tinc... A Juan el coneixia i teníem una gran amistat, perquè, bueno, pues, del València, i hem quedat diverses vegades, pues, bueno, per sopar i tal, i, bueno, i també t'ensenya més la ciutat perquè ell la coneix més, no? I, bueno, i l'Oriol també vaig tenir l'oportunitat de conèixer-la allí a través de Juan, perquè són veïns.
Diu un damunt de l'altre,
sí,
no?
Sí, sí, són veïns, i la veritat que és un... Va, és un espectacle de ja no és, a part de jugador que ja ho sap tothom, com a persona és un tio espectacular.
I d'aquí una setmana faràs el mateix amb David Villa o què?
No, bueno, amb el David, pues, bueno, tenim també una molt bona relació i és un tio espectacular, i ara mateix està al Barça, i bueno, et dic, jo crec que ara estan sonant moltes coses. Jo crec que en aquest cas jo amb el Guaje ha estat bastant injust. Crec que és un tio que sempre que ha sortit ha donat un rendiment altíssim. Només t'has de remitir que al final el més objectiu que hi ha són els números, i els números són els que són. I, però bueno, jo crec que està clar que el futbol és com és, i ara pues, bueno, interessen potser més altres coses, però jo crec que bueno, jo, està clar que li desitjo el millor perquè s'ho mereix. I vamos, si al final el Barça decideix traspassar-lo, com és el que es diu o volen, vamos, convençudíssim que no li faltaran equips.
Està clar el tema de David Villa. Bé, doncs, ja per anar acabant, Bruno, un jugador professional com tu, quina valoració global em pots fer d'una plana futbolística mundial avui en dia? Sembla ser que el futbol del Barça ara sembla que ha pogut ser una mica contrarrestat pel Bayern de Múnich, almenys així es va demostrar a les semifinals. O creus que l'hegemonia del Barça encara pot continuar? Tema del Real Madrid, el futbol alemany, sí. Ara el Bayern de Múnich i també el Borussia Dortmund. En general, un home de futbol com tu, com ho veus?
Jo crec que, per exemple, l'eliminatòria del Bayern de Múnich-Barça, l'únic que li va superar el Bayern de Múnich al Barça va ser jo crec que l'únic problema que va haver, o l'únic que li va superar, va ser un tema físic, i se va veure. La diferència que es va demostrar no és la que existeix. Jo crec que el Barça, el principal problema que ha tingut ha sigut el problema de Tito Vilanova, que bueno, amb el tema de l'enfermetat ha estat molt de temps fora, i un equip sense l'entrenador és molt complicat, perquè
això d'autogestió
és molt difícil, perquè, perquè és molt complicat, perquè la gent, està clar que la gent des de fora és molt fàcil parlar, clar. I no, és que s'haurien d'autogestionar o t'has d'exigir, t'haurien de tal... És molt difícil. Jo sé que tothom pensa, és que clar, és que els jugadors de futbol i no reivindicar, però és més que res perquè la gent també s'hi situï una miqueta. Diu, no, com que els futbolistes hauríem de donar gràcies sempre de que som futbolistes, de que som uns afortunats, està clar, i nosaltres som conscients. Però tot s'ha d'extrapolar, no? I dir... Tu ets conscient de que quan cada matí t'aixeques i obres l'aixeta tens aigua i tens llum, i clar, és que hi ha molta gent que no en té. I te diria, és que tu ets un afortunat, perquè tu tens aigua, tens llum, tens menjar, i no ho valores. Per què no ho valores? Però perquè ho has tingut cada dia i ho has tingut sempre. Llavors, nosaltres com a futbolistes, la nostra vida sempre ha sigut igual. Llavors, és molt difícil sempre valorar el que tens, no? I llavors, en aquest cas, el Barça, clar, el autogestionar-te, l'estar sempre apretant és molt complicat. Ja. O sigui, són gent que ha guanyat molts títols.
Té la panxa plena en aquest aspecte, no?
Que sí, i pot arribar un moment de relaxació que és el que ha passat, que sí. Bayern de Múnich en aquest moment estava en auge, perquè són gent que tècnicament són molt bons, però que físicament van demostrar que estaven per sobre. És que va haver moments que semblava que juguessin homes contra nens, perquè físicament estaven, pues, per lo que sigui, perquè els jugadors del Barça són tots internacionals, que els de Bayern de Múnich també, però porten els de Barça molts més partits que els que porten el Bayern de Múnich, per una sèrie de condicions que, clar, si no te pares a analitzar-ho i només analitzes els dos partits fredament, el primer que et ve de gust és fotre's una clatellada. Però no és així. No és així. Jo crec que el Barça té molt de camí si aconsegueix trobar una altra vegada el camí, no? El timó, no? D'agafar i el barco una altra vegada el que és encaminar-lo, no? Perquè tenen jugadors, no fa falta dir-ho, de grandíssim nivell, que no es cansen de guanyar, perquè ho demostren, no es cansen de guanyar, perquè són jugadors que els truca la selecció i van. Qualsevol partit que es plantegen, o sigui, se va veure l'altre dia contra la Copa Catalunya.
L'Espanyol.
Sí, contra l'Espanyol. O sigui, és que quan sempre ha sigut, per desgràcia, ha sigut sempre un trofeu menor.
Sí, jugava sempre el filial, no?
Sí, i veies jugadors que anaven al 100%, i són jugadors que no els entra al cap el perdre. Llavors, són jugadors que sempre surten a guanyar. Per això et dic que, en aquest cas, el Barça és la meva opinió, i bueno, podria estar equivocat, eh? I el tema d'Alemanya està clar que ho estan treballant molt bé, a nivell econòmic estan creixent moltíssim. Pensa que el Bayern de Múnich, en comparació del Barça, tu saps, el Barça ingressa 150 milions d'euros de televisió. El Bayern de Múnich, ara, a grosso modo, te podria dir que igual n'ingressa 40 o 50.
Igual que la Lliga Anglesa està més repartit.
Clar, perquè es negocia conjuntament, sí. I aquí a Espanya es negocia individualment. Clar, estem parlant de diferència de 100 milions d'euros, que a nivell de fitxatges, clar, diries, hòstia, com pot ser que un equip que té, ja només de televisió, ja no parlo de la resta, té 100 milions més de diferencial a l'hora d'ingressar, com pot ser que hi hagi aquest repàs? Pues bueno, perquè Alemanya i Inglaterra, a nivell d'organització, estan per sobre nostre.
Bé, doncs, amb aquesta reflexió final, Bruno, com sempre, ha estat un autèntic plaer compartir una estona amb tu, i que ens expliquessis també com t'ha anat aquest primer any d'aventura per Anglaterra. Gràcies també per la teva hospitalitat, i rebrem a teva casa. La veritat és que les vistes són brutals, són espectaculars veure Móra Nova sí. Just al davant.
Sí, sí, ara entens perquè no surto de casa, no?
Ara ja ho sé, ara ja ho entenc. Bé, doncs espero que dins l'estadi poguéssim parlar molt més de tu, el Brighton sigui on sigui, que aquí Bruno Salto per molta estona, i sobretot ja ho saben, que Bruno Salto és un crac al terreny de joc, però us puc confirmar que també ho és fora.
Bueno, moltes gràcies, esperem que el cos m'aguanti el màxim possible, sí. I no res, una forta abraçada per a vosaltres, per a tots els oients, i felicitats pel treball que feu.
Bruno Salto, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bueno, brutal, eh? Brutal també, Bruno Saltor.
I tant.
Aquest ball és un fenomen, també.
Cal dir que són entrevistes que... És que va de programa, no?
Sí, està sent un programa molt, molt bonic, penso jo. No estem coneixent el futbolista en si. Jo crec que a Bruno Saltor ja li m'interessa forces vegades. Recordo
sí,
que
no?
Portem aquesta a quarta edició de Dins l'Estadi. Cada any l'hem entrevistat. I al final, si li preguntes pels seus inicis 4 anys seguits, doncs al final tampoc no té gaire d'això, no? Però sí que és veritat que en Bruno Saltó, que des que fem Dins l'Estadi hem pogut parlar amb ell, fer-li entrevistes. Aquest any hem decidit, ja que hem fet el seguiment de tots els jugadors, dels futbolistes ebrencs al món, doncs al final fer una mica de resum de com ha anat aquesta temporada i fer-los una entrevista, no? De veure en general, doncs, com valoren la temporada futbolística, a veure algun problema que han tingut durant la temporada. És a dir, que jo crec que està sent un programa molt... molt bonic sobretot per als amants del futbol i per a aquells que són amics d'aquests futbolistes, perquè òbviament hi ha molta gent de per aquí a la zona que coneix perfectament a Bruno Saltor perquè han anat junts a escola o perquè han jugat junts a l'Olímpic de Móra d'Ebre o per qualsevol altra cosa, no?
Sí, sí.
Bé, doncs, a veure si li fem una visiteta per allà dalt, a les Illes Britàniques. L'havíem de fer aquesta temporada, ho han pogut sentir quan estava parlant amb ell, però bé, com que va coincidir també que estava lesionat i que també, doncs, no li ha acabat de funcionar gairebé l'hivern allí. S'ha notat que l'hivern allí se li ha glaçat els muscles i doncs finalment se va acabar lesionant, no? Però bé,
esperem que la propera temporada de Bruno Salto al Brighton, té contracte per dues temporades, l'any vinent serà la segona, veurem si renova o no, però sí que li puguem fer alguna visita per Brighton i poder conèixer de primera mà com és la seva vida allí. Segurament serà una molt bona experiència. Bé, doncs, després de parlar amb el morenc Bruno Saltor, nosaltres anem a la publicitat. Tornem de seguida a Dins l'Estadi amb més protagonistes.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Amb Eduard Pino, Jordi Salayet, Xenís Pena i Xavi Salvador.
Dins l'estadi, tots els diumenges a partir de les 10 de la nit. També ho pots fer a través de la nostra pàgina web, radiomoradebre.cat.
La millor gastronomia de la Terra, vins del Priorat i Montsant. Això és el que trobarà el restaurant al carcaix de l'Hotel Mirador de Siurana.
De 4 estrelles, situat en un lloc privilegiat amb vistes a tot el Priorat.
Obert cada dia, tot l'any. El millor confort, la màxima tranquil·litat i un entorn excepcional l'esperen.
Ideal per descansar i gaudir del silenci de la natura més espectacular. Una carpa al jardí mediterrani, tot amb pedra picada a mà. Un lloc privilegiat per a esdeveniments especials, tan privats que fins i tot es tanca la finca per a casaments, trobades, batejos.
Hotel Mirador de Siurana, amb el restaurant al carcaix. Un plaer per gaudir. Reserves al 977-821-472. Visiti Mirador de Siurana .com. Siurana, terra d'històries i llegendes.
Revista L'Oliver, totalment gratuïta. Distribució de 10.000 exemplars a tot color a la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat. Revista L'Oliver, la revista de les tres comarques, amb seccions d'enologia, cuina catalana, llegenda, entrevistes, passatemps. Revista L'Oliver, la revista que està de moda.
Matinem perquè ens trobis des de primera hora. Bar Nou Turó, obert cada dia a partir de les 6 del matí. Entrepans, tapes, plats combinats, menú, carta. I com a novetat, les nostres pizzas totalment casolanes. Prova-les. Bar Nou Turó, tot el dia, des de les 6 del matí, Avinguda Comarques Catalanes. Móra d'Ebre, 977-400102.
Citroën Manyé Auto, servei oficial Citroën a la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat. Li oferim tota gamma de vehicles DS, turismes i industrials que més s'ajustin a les seves necessitats. Oferta de canvi d'oli, filtre d'oli i revisar 12 punts de seguretat per 65 euros i canvi d'equip de distribució des de 199 euros amb motors benzina i 299 euros amb motors dièsel. Oferta vàlida per a totes les marques. Citroën Manyé Auto, a Móra la Nova. Truqui i demani hora al 977 40 0036.
Dins l'estadi, tots els diumenges a partir de les 10 de la nit.
I ara encara estem més dins l'estadi. Nova secció dins del programa. En línia. En línia. Els principals protagonistes del partit, aquí, a dins l'estadi.
Ha estat molt bé. Hem estat serios, hem estat intensos. Ara, el partit és molt clar, tres gols. La gent no falta mitjà, que es pot triar tantes ocasions de gol.
El 87.6 de la FM. També ho pots fer a través de la nostra pàgina web, radiomoradebre.cat.
Bé, doncs ara mateix són les 11:23 minuts. S'escolten Ràdio Móra d'Ebre, la cadena SER. Això és Dins l'Estadi, el programa d'esports d'aquesta casa que avui posem, recordin, el punt i final en aquesta temporada futbolística i, a més, ho estem fent amb els protagonistes, amb els futbolistes ebrencs de referència que tenim repartits arreu de la geografia, eh? Xavi?
Sí, sí, sí.
Bons jugadors, bones persones també.
Home, són les estrelles, les nostres estrelles, no?
Efectivament.
D'alguna forma... Són per a nosaltres són lo top de... Són la referència.
La veritat és que sí, tots i també per a aquells joves que ens estiguin escoltant, que el dia, bueno, que els agradaria viure del futbol i que, sens dubte, aquests són els equips, els seus referència, no? Cal destacar que Bruno Saltor va començar juvenil aquí a l'Olímpic de Móra d'Ebre i ha acabat jugant la Lliga de Campions amb el València. És a dir, que mai és tard, no?
Bueno, és si més no, és encoratjador per a aquell jugador que està... fent CNLB o juvenil, pues pot ser ficar-se una mostra així, tot i que és molt complicat, cal ser realistes, perquè tens que tindre, a part de molts padrins, molta sort.
I tant.
De vegades, pues, és encoratjador de dir, mira, ha vingut gent d'aquí que ha triomfat en el futbol,
sí, sí, sí.
Perquè no... Me pot passar a mi si jo hi fico de la meva part, no?
Bruno Salto, recordo que va començar al juvenil de l'Olímpic, després va fitxar per l'Atlètic Segre pel B, que estava a la mateixa categoria que l'Olímpic, però de seguida el van pujar ja amb l'A.
I mira, des de llavors, doncs, després va anar al filial de l'Espanyol, on va debutar a primera divisió en un partit contra el Rayo Vallecano. Recordo que era Paco Flores, l'entrenador de l'Espanyol aleshores. Uh-huh. Va passar pel Lleida, per l'Almeria, pel València, on ha jugat, com deien, la Lliga de Campions. Ara està al Brighton, doncs, descobrint coses noves. Que el futbol dona moltes voltes.
O inclús no cal anar tan lluny. Tenim l'exemple del senyor Pol Blader, que fa 4 anyets estava jugant al juvenil del Gandesa, que van ascendir a la preferència, si mal no recordo. Va patir una lesió molt greu, que és d'aquestes lesions que dius, hòstia, a lo millor això és un punt i final. Uh-huh. Lo rescate l'Olímpic, fa una gran temporada, fa dos grans temporades, i ara està ja a punt d'entrar a la tercera divisió.
Amb la Rabitenca, sí, sí. Parlant de lesions greus, Xavi, tu te'n recordes de la que va patir Gerard Badia?
I tant, sí, sí, sí.
Doncs és el següent protagonista d'aquesta nit del programa de Dins Estadi. Gerard Badia, tot un crac, jugador del Guadalajara fins a finals de mes. El dia 30 de juny deixa de ser jugador del Guadalajara. Uh-huh. No renova contracte, tampoc el Guadalajara li ha renovat. De seguida podran saber per què.
Tampoc se'n sap res o a continuació sabrem.
Bueno, ja ho veurem. Ja veurem si diu alguna cosa Gerard Badia o no.
Com saps aguantar la gent a la intriga, amics de la nave del misterio?
La veritat és que després del que va passar amb aquella greu lesió de genoll que va patir, que el Murcia potser el va deixar com una mica, bueno, com una mica no, el va deixar tirat, el va deixar tirat després d'aquella greu lesió, que va estar a punt de trencar-li la carrera futbolística. Doncs jo crec que és un jugador d'Horta de Sant Joan que s'ho mereix tot i més, no? A prop de casa nostra, de la Terra Alta. Pues bueno, potser no ha tingut del tot sort aquesta temporada al Guadalajara, però qui sap, si s'embarca en un projecte engrescador la propera temporada, potser torna a brillar com és el que és un gran jugador. En aquest cas, l'entrevista de Gerard Badia és més recent. La vam gravar aquest divendres per la tarda, abans que anés de comiat de solters.
I tant.
Perquè és casa, Gerard Badia és casa,
Sí, sí.
A la mes de juliol.
N'eren conscients. Mm. Ara que parlem de lesions, deixa'm, per favor, fer un apunt.
Sí.
A gent, almenys, que jo conec que enguany ha tingut, diguéssim, que un cop molt dur a la vida, el que és professional, inclús personal, perquè quan t'agrada tant el tema futbolístic també t'influeix a la part personal. I bueno, pues, el senyor Arnau, juvenil del Gandesa, que enguany hagués pogut i li serà molt complicat debutar en el primer equip del Gandesa, pues, ficar-li aquestes mostres és dir-li que és encoratjar-lo. Inclús el que va passar ahir de Gabri, que és d'aquí ho sentim molt també.
La batalla.
En aquests jugadors joves i encara molt de futur, dir-los que això no és un punt i final, sinó és un continuarà.
Doncs sí, la mostra és la de Gerard Badia, que va aconseguir l'ascens amb el Guadalajara, ha jugat a la segona divisió espanyola. I bé, doncs segur que té la possibilitat de tornar a jugar l'any que ve, potser no, però potser l'altre. El que sí que hem de saber és a veure què ens explica Gerard Badia. Vam parlar amb ell per telèfon, en aquest cas, l'entrevista és telefònica.
No podem parlar de granissats ni de cafès.
No, però d'una bona estona sí, perquè Gerard Badia és un xaval molt proper a nosaltres, que a més recordo que quan va tenir aquella lesió va tenir el detall de trucar a la ràdio, quan fèiem el programa de Ràdio Mora Nova. Tu crec que encara no hi eres.
És possible que no.
I bé, encara anava amb la cama embolicada i ens va trucar per a parlar una miqueta, no? I doncs també hem pogut pensar amb ell nosaltres en aquesta edició de Dins Estadi, en el qual doncs repassem l'actualitat dels futbolistes ebrencs al món, perquè jugar al Guadalajara, jugar a segona divisió, també és triomfar, encara que molts doncs es pensin que només Barça i Madrid, lo demés ja no s'hi val. Doncs no, estan molt equivocats, perquè a la segona divisió, inclús a segona B, també es triomfar.
O inclús un tercer, sent tan jove, en el cas de Pol Blader.
I tant que sí.
Poder dir que ja ets professionalment futbolista ja és molt.
Per què no ha jugat tant aquesta temporada el Gerard Badia? Els problemes que ha tingut i continua tenint a dia d'avui amb el Guadalajara, amb el seu club, i quina és la seva intenció per a la propera campanya, la propera temporada? Ho voleu saber?
Som-hi.
Gerard Badia, què tal? Molt bones.
Hola, bones.
Com estàs? Com estàs? Me n'alegro de parlar amb tu, eh? Me n'alegro que estiguis més o menys bé, no?
Bueno, ara sí, ara ja estic bé, de vacances.
De vacances, que això és important.
Sí, sí.
que s'acaba més, normalment la segona divisió és de les lligues que s'acaba més tard, en aquest cas ho has patit, tens les vacances una mica més reduïdes en aquest aspecte, perquè la segona sempre s'acaba una mica més tard, i menys mal que no heu jugat els play-offs d'ascens a la primera, perquè si no, més a saber, no?
Yeah, sí, però home, m'hauria agradat jugar, de veritat.
Bo, no?
sí, jo crec que bueno, no m'hagués importat quedar-me allí un parell de setmanes jugant uns play-offs de primera, però bueno.
I tant. Bé, doncs, Gerard Badia, jugador d'Horta de Sant Joan, jugador del Guadalajara, aquesta ha estat la seva tercera temporada al Guadalajara, un any a segona B, va aconseguir l'ascens a segona divisió A, on ha jugat dues temporades. T'has fet un lloc al club en aquestes tres temporades, Gerard?
Sí, bueno, jo vaig arribar a Guadalajara, bueno, quan estaven a segona B, i bueno, pues, la veritat que... Bueno, vam tenir, no sé si la sol o bueno, treball de tot l'any, doncs, bueno, vam poder pujar a segona divisió i bueno, doncs vaig quedar amagat dues temporades allí i bueno, la veritat que sí, doncs, aquest any era ja un... Era el més jove, és curiós això, era el més jove de l'equip, però a vegades era el més veterano, saps?
Sí, sí.
És curiós, però bueno.
Ho demostra que ets el segon capità, eres el segon capità de l'equip, tot i ser el més jove de la plantilla.
Sí, m'ho va comentar l'entrenador abans de començar la temporada, que li agradaria que jo tornés a parlar, bueno, volia que jo sigués el segon capità, però bueno, per les temporades que portava el club, i bueno, que ell creia que podia, pues, bueno, que podia ajudar bastant a l'equip, i bueno, pues, a mi em va aparèixer que bueno, que estava com a capacitat per a ser capità d'un equip de segona divisió, i bueno, la veritat que l'experiència és tot bé.
24 anys, Gerard? 24?
23, de moment.
Los has de fer aquest... Quan los fas, els 24?
A l'octubre, 24.
Vull dir que ets de la quinta del 89, això sí, eh?
Del 89,
I bé, segon capità de l'equip, 3 anys al Guadalajara, imagino que ja ets una tota una institució al Guadalajara, com és la vida per la ciutat?
Bueno, pues jo, la veritat, tampoc he sigut un jugador que... Mira, l'altre dia ho parlava en gent d'allà de Guadalajara, perquè... Quan vaig estar així, pues, bueno, vaig estar parlant amb periodistes, me dient, encara que tu no hagués sigut un jugador que ha jugat tots els anys, tots els partits, un que ja ha sigut un fijo a 11, dic, bueno, però jo sempre he tingut molt, bueno, pel meu caràcter, suposo, però la meva forma de sempre, pues, bueno, he estat molt arrimat a la gent de Guadalajara, m'he obert així, soc una persona pues, que... Bueno, molt obert en aquest aspecte i bueno, la veritat que jo allà a Guadalajara pues, me sento molt estimat i bueno, la veritat que tots els records que tinc de Guadalajara són bons.
Bé, recordo, Gerard, que vaig poder entrevistar-te fa 3 anys, llavors acabaves de recuperar-te de la lesió de genoll, la greu lesió de genoll que pràcticament va ficar les coses molt complicades per a seguir jugant a futbol, però el Guadalajara et va donar aquella confiança, la possibilitat de tornar a jugar, de tornar a sentir-te futbolista. La primera pregunta, la lesió de genoll està solucionada, tot arreglat? Alguna molèstia de tant en tant o què?
No, la veritat que toquem puta, però el genoll s'ha portat molt bé aquest any. No m'ha portat cap problema, no m'ha molestat gens. Alguna vegada, pues, bueno, quan el que diuen la gent gran, Maia m'ho diu, quan canvia el temps, pues, li fan mal els genolls. A mi també me'l noto una mica. Però bueno, la veritat que no m'ha impedit res aquest any.
Bé, com dèiem, l'altra part d'aquesta pregunta, que el Guadalajara, doncs, sí que és cert que et va donar altre cop aquesta possibilitat de tornar a jugar a futbol quan amb el Murcia B doncs, no vas tenir aquesta possibilitat. No, almenys no te la van brindar, no?
No, Murcia, bueno, jo, pues, en el Murcia, la veritat que va ser... Jo llavors tenia contracte amb el Murcia, quan jo em vaig trencar el genoll, i, bueno, ells van decidir que bueno, per unes coses o altres, pues, que no volien que jo formés part del Murcia d'aquella temporada, i, bueno, em van deixar una mica, com que diu, tirat, en el genoll a trossos, però, bueno, ja et dic, jo al Guadalajara, pues, bueno, em tinc molt que agrair, perquè, bueno, van confiar en mi, però bueno, per aquella temporada i bueno, la veritat que les coses pues, van sortir molt bé.
La primera temporada de Guadalajara fenomenal, impressionant, vau aconseguir l'ascens a segona divisió, amb Gerard Badia, doncs, va ser una de les peces principals, una peça clau per aquest ascens. La segona temporada, primer any a segona divisió A, També va jugar vora els 25, 26, 27 partits aproximadament de Lliga, per tant, bona, bona xifra. Però en guany, Gerard, la cosa ha canviat radicalment. Ho comentava abans, a micròfon tancat, uns 14 partits has jugat entre que ha sortit de suplent i titular i tot, no? És a dir, pocs partits.
Sí, aquest any, bueno, he jugat més poc, però bueno, això són decisions que suposo que les que es pren l'entrenador i bueno, pues, la veritat que els companys que tenia per davant, pues, bueno, la veritat que van estar bé. Jo pensava també que estava a l'altura, però bueno, l'entrenador pues, que tenien que jugar uns altres.
No obstant, Gerard, cap als voltants de Nadal vas denunciar el Guadalajara per impagament. Creus que això pot tenir alguna influència directa en que no hagués jugat tant aquesta temporada?
No, vull pensar que no. Vull pensar perquè, bueno, sempre s'ha dit que qui jugui, qui no jugui és per motius esportius, però bueno, jo vaig prendre aquesta decisió perquè creia que era la més correcta, el que jo per a mi era el millor, perquè bueno, llavors se'm diria unes coses que bueno, que si no pues perdia pues bueno, ho podia perdre i bueno, pues suposo que a veure, lo de jugar o no jugar, la decisió sempre la pren l'entrenador. Com t'he dit abans, no vull pensar que va afectar aquesta decisió que vaig prendre.
No obstant, crec que bueno, la denúncia per impagament venia de que et devien uns diners de la temporada anterior i, òbviament, encara se t'han quedat per deure d'aquesta present. Per tant, déu-n'hi-do.
Sí, bueno, jo vaig arrastrant de totes les temporades, vaig arrastrant una mica desgraciadament, però bueno, espero que quan és tant de possible que se solucioni.
Bueno, esperem que així sigui, perquè s'ha de pagar la boda, Gerard?
I tant que sí, no malament.
Que el Gerard va dir a ser casa a principis de juliol, no? Et cases?
Sí, el 6 de juliol.
6 de juliol a la Horta, no?
Sí, bueno, ens casem a Horta i després anem a dinar a Xerta, però bueno.
Molt bé.
El casament a Horta.
Perfecte, Gerard. Bueno, d'aquí et desitgem moltíssima, moltíssima sort. Passa-t'ho bé. Després, en quant a l'àmbit esportiu que estàvem comentant, potser també això ha estat una de les causes perquè al final de temporada, és a dir, fa unes setmanes que s'acaba la Liga Adelante, la segona divisió espanyola, ni Gerard Badia volgué renovar el seu contracte, ni el Guadalajara el volgué renovar tampoc. És a dir, que pràcticament heu arribat a un acord de que el Guadalajara vagi per un camí i Gerard Badia per l'altre.
Sí, bueno, ja han sigut ja en 3 anys allà a Guadalajara i bueno, jo crec que per a tots, pues bueno, canviar una mica d'aires, pues mos anirà bé a tots. Jo separo una mica el Guadalajara que separo de mi i bueno, però bueno, jo sempre ho dic, a Guadalajara tornaré bé i seguiré anant perquè bueno, allí sempre he deixat a molts bons amics, molts més fora del futbol que del futbol, així que Guadalajara la visitaré i ara pues bueno, ha sigut un tema futbolístic, pues bueno, mos separem de Guadalajara i jo i bueno, la veritat és que jo el millor.
I escolta, què tal el vestuari? Teniu alguns jugadors força reconeguts mediàticament parlant, com el cas de Kepa o per exemple Susaeta, que també recordo que va ser tertulià durant algun temps al programa de Punto Pelota, me'n recordo també.
Sí, bueno, la veritat que bé, a veure, jo el vestuari és un vestuari, pues, gràcies a Déu, els tres anys que he estat al Guadalajara, pues sempre m'he trobat en vestuaris molt bons, en gent molt maja, no hem tingut gens de problemes, i bueno, i aquest any pues, en particular, pues bueno, sí, estaven ells, pues bueno, Kepa, que clar, jo Kepa pues, veia marcar gols en el Sevilla, i a Susaeta, pues bueno, a part de veure'ls jugar a futbol, pues sí, sortia per la tele, però bueno, ja et dic que com a persones són extraordinàries.
En l'últim partit d'aquesta temporada recordo que Gerard Badia va ser titular, va ser el camp de l'Elx, el campió de Lliga i que a la vegada l'any vinent jugarà a la primera divisió i que alhora és l'equip d'Edu Albacar, el nostre ebrenc també d'aquesta segona divisió, el jugador de Sant Jaume d'Enveja. Vas poder parlar amb ell? Sé que Edu Albacar no va jugar aquest últim partit, però...
No, no vaig jugar perquè, bueno, estava sancionat, no recordo mal, però no, lo vaig veure, però el vaig veure de lluny i tampoc no vaig poder parlar amb ell. Sí que vaig parlar amb ell quan va vindre a Guadalajara i, bueno, pues vam canviar la camiseta i... No, i bueno, vam estar allà pues, bueno, un ratet xerrant i li vaig desitjar sort llavors quan van vindre per a l'ascens, ho han aconseguit i des d'aquí pues, felicitar-lo, que no tinc l'oportunitat, felicitar-lo i bueno, espero segurament que l'any que ve a primera pues, farà una gran temporada, perquè jo sempre ho he dit que per a mi és el millor jugador que hi ha aquí a les Terres de l'Ebre, per a mi, del meu punt de vista.
Bé, Eduard Bacar, que li desitgem, òbviament, moltíssima sort l'any vinent a la primera divisió espanyola, a complir-te el somni de jugar a la primera, que ja li tocava, eh?
Pues sí, la veritat que sí.
Què vau parlar? Què et va comentar, l'Edu? Què et va semblar?
No, pues bueno, quan vam parlar, perquè jo li vaig dir que ell ja va anar en primers destacats, jo sí. Me recordo que li vaig dir que, dic, això ho teniu, dic, si s'escriu així, dic, pues jo de cap a la primera, i em va dir, no corre, diu, perquè ell me deia, l'any passat diu, també vam començar a dalt i mira com vam acabar, al final que ens vam ficar en el playoff. I la veritat que ell estava una mica, perquè aquell partit vam empatar i ells no van estar molt bé i estava bastant cabrejat. Però bueno, ell sobretot me deia això, que no volia pensar en la centra encara, que l'any passat pensant en aquestes coses se van pegar la batacada. Però bueno, aquest any, pues bueno, ho han aconseguit i m'alegro molt per ell.
Bé, Gerard, ho dèiem al principi d'aquesta entrevista que has acabat el contracte amb el Guadalajara. L'any vinent Gerard va dir no continuar al Guadalajara. Ara mateix ets agente lliure, que se li diu, no? Jugador lliure. Imagina que tens bastantes ofertes, no? Un jugador de segona divisió que quedi lliure, tindràs ofertes.
Bueno, ara el que toca és, a més, una mica desconnectar de futbol durant uns dies i sí, les persones que m'ajuden i això estem mirant pues, a veure de cada any que ve pues, allí on podem anar i on puc jugar a futbol, que és el que al final vull. I bueno, pues, la veritat que també tinc ganes de saber ja com ho vestir.
Home, suposo que també se t'ha vinculat amb el Nàstic, amb el Reus, que són equips de casa nostra que estan a segona divisió B. Ho veuries amb bons ulls jugar al Nàstic o jugar al Reus o què?
Sí, perquè no, a veure, jo està clar que bueno, m'agradaria no baixar de segona divisió, perquè bueno, és una categoria pues, que bueno, jo he jugat sol dos anys, però clar, quan hi ha jugues pues, te'n dones compte de lo bonica que és i de lo que realment és la segona divisió, que trobes els jugadors espectaculars de camps que són de primera divisió. Però bueno, jo també he tocat de peus a terra i aquest any, com abans parlàvem, pues, bueno, he jugat poc i no serà fàcil trobar un equip de segona divisió. Si s'ha de baixar a segona B, pues, bueno, baixaria sense cap problema, però bueno, sempre l'únic que dic és que pues, bueno, m'agradaria anar a un equip on el projecte pues, sigui ambiciós i l'objectiu pues, sigui pujar a segona divisió.
Bueno, Gerard, ara que et cases i que en principi és de forma una família, doncs potser el millor seria tornar a casa, no? Nàstic i Reus és el que està més o menys més a prop després d'estar lluny.
Sí, home, està clar que estan a un cop de pedra de casa. Sí. Però bueno, això ja... Si sigueu els primers en saber allà on faig cap i no ho sé, a veure si és aquí a prop, és a lluny, no ho sé, la veritat que no us puc dir res perquè no sé res encara.
Molt bé, doncs segur que estarem molt pendents de veure on podem anar a veure Gerard Badia la propera temporada. Futbolísticament parlant, Gerard, amb el Guadalajara heu aconseguit la permanència a la segona divisió, tot i que heu patit fins al final. Recordo que va haver un moment de la temporada que us vau situar força lluny de la zona de descens, però al final heu acabat patint, i inclús heu quedat a 3 punts per sobre del descens.
Sí, a veure, nosaltres el problema és que vam començar molt malament la temporada i després sí que vam tindre, com que vam arreglar una mica la situació, l'equip va començar a guanyar i sí, mos vam distanciar una mica de la zona de baix, diguéssim, que mos havia costat molt sortir. I no sé si és al final perquè, bueno, pues, per la relajació, bueno, perquè mos vam relajar o bueno, no sé el per què, però sí que mos vam complicar més del compte.
Recordo que va sorprendre unes declaracions que llegia l'altre dia del teu entrenador, del Carlos Terrazas, que va dir que no heu pogut complir amb l'objectiu de jugar al playoff d'ascens a primera divisió. Era aquest l'objectiu d'aquesta temporada, però, Gerard?
Sí, ell ja des d'un bon principi ho va dir abans de començar la Lliga, que l'objectiu, una volta es pugés a segona divisió, el primer any era l'objectiu de mantenir la categoria, mantenir, va complir l'objectiu, el segon any, que era aquest any, fer play-off i no s'ha fet, doncs no s'ha complit l'objectiu.
Heu quedat lluny.
Home, clar, ha quedat lluny, bastant lluny. I, bueno, l'altre dia, si no recordo mal, m'ha pareix que va dir en les declaracions que l'objectiu de l'any que ve és pujar a primera divisió.
Bé, doncs, tenen feina els teus excompanys,
ojalà,
eh? Sí, sí.
Ojalà, però...
Està complicada la cosa, no perquè es pugui fer, perquè realment si el Guadalajara fa un equip força competitiu la temporada vinent, sempre quan es quedi a la zona de divisió, doncs l'objectiu, qui sap, es pot complir. El que passa que està complicat perquè la Lliga de Futbol Professional va comunicar fa unes setmanes el descens administratiu del Guadalajara a segona divisió B per culpa de les irregularitats en el procés d'ampliació de capital, no? Això que sembla ser que el Guadalajara doncs incompleix aquests requisits que dicta la llei de l'esport per a la conversió dels clubs a societats anònimes esportives, això que se li diu el SAT. És a dir, que el Guadalajara l'any vinent podria jugar a segona divisió B. Com ho veus això, Gerard?
Pues bueno, la veritat que no sé molt bé com dir-ho, però bueno, la veritat que la cosa està pues bastant complicada ara mateix a Guadalajara, perquè bueno, en teoria ara l'equip, la Lliga ja va dir que el Guadalajara començaria la Lliga a segona B, després el president diu que ell no inscriurà el Guadalajara a segona B, i que el Guadalajara és de segona divisió, que, bueno, i la veritat que ells, l'únic que mos ha dit el club és que tot ho porten, està tot en mans dels abogats, que ells creuen que van fer les coses bé, i la veritat que... A veure, jo personalment, a mi no, ja no m'implica res, perquè jo ja m'he desvinculat del club, però sí que tinc companys allí que, clar, tenen un altre any de contracte. La inseguretat està bé que el dia 18 l'equip començarà a segona o començarà a segona B. Això és un problema per al club, el jugador, i la veritat que hi ha un paper un poc gordo.
Vaig veure igualment que la plantilla vau fer un comunicat que estava totalment en desacord en aquesta decisió de la Lliga de Futbol Professional, però...
Sí, a veure, nosaltres és que el que volíem fer arribar a la gent és que nosaltres ni estem en la Lliga, ni estem, diguéssim, si el club ha fet unes... si el president ha fet unes... algo il·legal o alguna cosa, doncs nosaltres no estem tampoc, el president, nosaltres no estem d'acord d'això. Si la Lliga... Nosaltres estem d'una cosa en altra. Nosaltres, els jugadors, l'únic que volem és que respecto que pues, lo treball de tot l'any, pues, la permanència que hem aconseguit al terreny de joc, pues, que no me la treguin als despatxos i bueno, pues, que al final els més perjudicats de tots són els jugadors, desgraciadament.
Bé, doncs, Gerard, per anar acabant, en general, no?, una valoració final de com valores la temporada que ja deixem enrere i com encares el futur.
Pues bueno, te valoro més que res, puc valorar l'etapa del Guadalajara. Pues bueno, l'etapa està bona, positiva. Jo crec que l'altre dia pues, deia a l'entrenador, dic jo crec que vaig arribar a ser un futbolista i me'n vaig ser una mica millor del Guadalajara. Així que bueno, la valoració pues, és positiva. I bueno, i d'aquí l'any que ve, pues, bueno, l'any que ve, queda un mes per a començar, quasi bé, queda un mes, mes i poc per a començar les pretemporades. Pues no ho sé, ja et dic, m'agradaria estar un equip en un projecte ambiciós i bueno, i a veure si puc gaudir de més minuts aquest any.
Bé, tant de bo sigui així i t'anirem seguint de ben a prop, Gerard.
Molt bé, gràcies.
Ha estat com sempre un plaer parlar amb tu, eh? Moltíssima sort, que gaudeix de les vacances, que vagi bé la boda i ens tornem a parlar més endavant.
Molt bé, moltes gràcies per tot.
Que vagi bé, adeu.
Vale, adeu.
Bé, doncs el Gerard va dir el que li desitgem moltíssima sort en l'àmbit esportiu i també
en el privat, eh? Perquè desitgem que també li surti bé amb el quan a la boda, que crec, Xavi, que és al principi del mes de juliol, no?
Sí, això ho he comentat, això ho he comentat.
El dia 7 podria ser, o diumenge dia 7 de juliol podria 6, ser.
Pot ser dit, no sé.
Dissabte dia 6. Bé, cap de setmana aquell, eh?
Però allí van els tiros, però allí van els tiros.
Molta sort, eh? Molta sort en aquesta boda i també en l'àmbit esportiu, que és del que estàvem parlant majoritàriament en l'entrevista amb Gerard Badia.
No ha sigut l'any més clar per a Gerard, per desgràcia, i bueno, esperem que ara l'equip que confio en els seus serveis, pues que el tinguin més en compte, que li donen minuts, que possiblement pues, així es podrà reafirmar, començarà a tornar a tindre aquella confiança pues, que tens quan ja comences a veure que el teu nom està en els 11 titulars.
Clar.
És bé, lo típic, no?
Ho deia ell, que és complicat el fet d'haver jugat a la segona divisió, però enguany pràcticament no ha aparegut. És difícil de que li surtin algunes ofertes de la mateixa categoria. No obstant, de segona vez segur que en té. I li comentava abans, comentàvem el tema del Nàstic, el tema del Reus. La veritat és que per a la gent de casa nostra pot ser molt millor. Sí que és veritat que està sona bé, però ens aniria més bé anar-lo a veure una mica més, eh?
Possiblement. Lo que passa
i
és
sempre
que...
i quan el Nàstic o el Reus tinguin un projecte ambiciós, engrescador i ambiciós per aconseguir l'ascens a zona divisió A en un o dos anys. Perquè, bé, és una categoria en la qual jo crec que el Nàstic de Tarragona ha d'estar. Com a mínim la zona divisió, sí que el Nàstic, això sí que s'ho ha de ficar entre cella i cella, d'assolir aquesta categoria. Llàstima que la primera va durar poc.
Va durar molt poc.
Però sí que una ciutat com Tarragona es mereix com a mínim estar segona.
De vegades ho pensem i ho parlo amb un company que és del Nàstic a matar. Si haguessin acceptat aquella oferta de Bayer, aquella oferta que al final se'n va anar a Alemanya, imagina't on estaria el Nàstic ara mateix, possiblement.
Bueno.
És especular, però...
És especular, sí, sí, però bé, qui sap.
Jo crec que pot ser dels 5 primers o 10 primers a la Lliga podrien estar perfectament, perquè, clar, econòmicament és un altre assumpte.
Efectivament. Aquest era Gerard Badia, l'escoltàvem, el jugador d'Horta de Sant Joan. Anem a la publicitat?
Anem a la publi.
Falten 10 minuts per arribar a les 12 de la nit. A les 12 juga a Espanya, però nosaltres estarem aquí al Pau del Canyó. Encara ens falten dos protagonistes més, dos futbolistes ebrencs més per escoltar a Dins l'Estadi. Anem a la publicitat, tornem de seguida.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.
Amb Eduard Pino, Jordi Salaiet, Genís Pena i Xavi Salvador.
Dins l'estadi, tots els diumenges a partir de les 10 de la nit. També ho pots fer a través de la nostra pàgina web, radiomoradebre.cat.
La seguretat i garantia d'instal·ladors professionals. Això és el que li oferim a Climartí. Aire condicionat amb bomba de calor, domèstic i industrial. També fem venda i reparacions de maquinària i hostaleria professional. Frigorífics, càmeres, cafeteres, fins i tot maquinària i complements per les indústries càrniques i alimentàries en general. Climartí. Més informació al 629 42 72 07 o bé pel mail a info@climartí.com.
Articles de papereria, escriptori, premsa, revistes, material per dibuix, per l'escola. Amor a la Nova, ho teniu tot a Papereria Monforte, al carrer Major 60. A més, en Richter Tampinyol us ofereix també el servei de taxi 24 hores per portar-vos on us calgui. Telèfon 977 40 0606 i 639 635 422. Sempre al vostre servei. Per esmorzar, Cafeteria Bar Megalític. Per fer una copa, Cafeteria Bar Megalític. Per prendre un cafè, Cafeteria Bar Megalític. Per passar una bona estona, Cafeteria Bar Megalític. A més, gaudeix del millor futbol amb la nostra pantalla gegant. Al carrer Antoni Ascens de Móra d'Ebre, Bar Cafeteria Megalític. Punt de trobada.
Maquinària agrícola, forestal, recanvis i accessoris hidràulics i pneumàtics. També fem reparacions electromecàniques, manteniment i arranjament d'aires condicionats de turismes i maquinària en general. Gongar, el seu taller de confiança on també realitzen soldadures i treballs de torneria. Gongar, a Benissanet, al carrer Sant Jordi 18-20. Telèfon 977 40 71 75. Amb exposició de maquinària i servei de recollida amb camió per reparar. Visiteu gongar.com.
Vinga, doncs som-hi, que tornem a ser. Arribem ja a la recta final, pràcticament, Javi, del programa.
Això no para.
Això no para, tenim més protagonistes encara que ens esperen. Llenço un nom propi, aquest ja és molt més mediàtic, eh? Oriol Romeu.
Sí, possiblement el que està situant més amunt, no, de tots.
Jo crec que podríem considerar-lo com la joia de la corona del futbol hebrenc, no?
Sí, possiblement sí. Enguany hagués sigut un any molt important per a ell. En principi no confiaven molt en ell. Després, quan hi havia una confiança, cau en la lesió. Coses que heu digut comentar de sobres en ell en aquesta entrevista, que de ben segur que és per escoltar-la sencera.
Bé, doncs, va néixer a Ulldecona l'any 1991.
Faldut.
Jovenet, eh?
Faldut.
I tant. I molt jove. I, sens dubte, potser estava abans de la lesió, no? Un dels joves amb més projecció futbolística del futbol espanyol, també a la selecció. A dia d'avui estaria jugant a Israel aquest europeu sub-21, que, que Espanya, doncs, està fent un paper importantíssim i que, a més, s'ha classificat per a la final d'aquest europeu. Estaria allí amb Thiago, amb Morata, amb Muniain, amb De Gea, amb companyia, no? Bé, malauradament, per aquesta lesió que comentàvem no hi ha pogut estar, però sí que és veritat que aquesta lesió que va patir el desembre passat, li ha trencat una mica la continuïtat que havia trobat amb Rafa Benítez, no? L'entrenador del Chelsea en aquesta recta final de temporada. L'any passat amb Vilas Boas, quan va fitxar ell per al Chelsea amb Vilas Boas, potser tenia una mica més de minutets. La destitució de Vilas Boas i l'arribada de Di Matteo va fer que passés a un segon plano, no? Que no tingués tants minuts. Amb Di Matteo van aconseguir la Lliga de Campions, és a dir, que Oriol Romeu és guanyador d'una Champions a dia d'avui.
Tant.
El primer ebrenc en guanyar una Champions. Després, l'inici de la temporada també amb Di Matteo no va tenir molt protagonisme, però de seguida, doncs, la destitució de l'entrenador Di Matteo per Rafa Benítez, l'arribada de Rafa Benítez li va fer obrir una mica la porta. Va poder disputar bastants minuts més, va jugar alguns partits, però, com dèiem, aquesta lesió al mes de desembre li va truncar una mica la continuïtat que havia aconseguit amb l'ex del Liverpool, no? Vam quedar el passat dimecres. Dimecres a mig camí. Ni a Mora ni a Ulldecona. Vam quedar a Tortosa.
Sí.
Ni pa ti ni pa mi.
Te va anar bé.
Sí. Me va anar bé. Una bona entrevista. Havia parlat, la veritat, amb alguna vegada amb ell, per telèfon, però no havia tingut la possibilitat de conversar amb més tranquil·litat tal com ho vam fer, no? I la veritat és que em va semblar un noi molt, molt proper, eh? Molt bon xaval, sí, molt bon xaval. A més, com dèiem, Xavi, tot i la seva joventut, això no l'ha privat de compartir vestuari amb les grans figures del món del futbol, com pot ser Drogba, Lampard, Terry, Mata, Torres, entre altres. O, per exemple, també en la seva etapa de blaugrana, on va compartir també vestuari amb Messi, amb Xavi, amb Iniesta, amb Valdés i companyia. És a dir, que estem parlant de que ha estat amb la crem del futbol mundial.
Només que se t'apega una miqueteta a algo de cada un d'ells.
Ja li val. I com dèiem, Oriol Romeu, amb el Chelsea, va guanyar l'any passat una Champions i enguany l'Europa League, que van guanyar la final davant del Benfica. Se'n recorden? Ara, però, sap que haurà de treballar dur per a convèncer el seu nou entrenador, José Mourinho.
Mare de Déu.
Oriol Romeu a dins estadi ens en parla de tot això i més, perquè Oriol Romeu ha estat en notícia aquesta setmana per aquesta notícia que el vinculava amb el Celta de Vigo de Luis Enrique. Què dirà Oriol Romeu? Ho poden escoltar a continuació. A dins
Oriol Romeu, molt bones.
Hola, molt bones.
Què tal, com estàs?
Bé, molt bé.
Sí, molt bé, sí. Me n'alegro. Bé, la veritat és que és un plaer parlar amb un supercampió d'Europa com tu. L'any passat vas guanyar la Champions i aquest any la UEFA. És a dir, que déu-n'hi-do quin currículum t'estàs fent al Chelsea, eh?
Sí, estic tenint molta sort dels títols que estem guanyant i la veritat és que les experiències sempre se queden gravades i crec que pues la sort de poder estar a una final de Champions l'any passat convocat i aquest any pues, poder compartir en aquests moments pues, és algo molt bonic. Després les celebracions també són realment boniques i algo que sempre recordes.
Explica'ns una mica la sensació, això de guanyar títols tan importants com és una Champions, com és una UEFA, què es viu? La llàstima és aquesta que comentaves, no? Que no l'has pogut disputar sobre el terreny de joc, però no obstant, celebrar o guanyar un títol com aquests amb el vestuari deu ser el més, no?
Sí, més que res també t'alegres molt per tots els que estem allí, tots els que estem treballant dia a dia, els fisios, els simples utilleros, perquè vulguis o no, tots s'ho mereixen i tots han treballat per aconseguir aquest títol. I al final és un treball de tot, és un premi que ens mereixem tots i crec que la satisfacció és enorme.
Molt bé, doncs Oriol, entrem en tema esportiu. Des de que vas arribar al Chelsea, recordo que tenies tota la confiança de Vilas Boas, però la destitució d'aquest tècnic portuguès doncs, va fer que arribés Di Matteo, que potser va confiar més amb la gent veterana, amb la gent que potser Vilas Boas no va confiar, i llavors potser la teva continuïtat al camp no va ser la mateixa, no?
Sí, va ser un canvi, bueno, un canvi pot ser d'estil futbolístic. Villas Boas i Di Matteo pensaven una miqueta diferent i Di Matteo en este cas buscava un futbol que potser a mi no em beneficiava tant i bueno, pues a l'hora de jugar m'ha costat més. Crec que en 3 o 4 mesos vaig poder jugar dos partits, lo qual, vulguis o no, al jugar un partit cada dos mesos sempre te costa més i te veus més fora de to. I bueno, pues jo vaig seguir treballant, vaig seguir intentant guanyar-me un puesto, però les coses eren difícils i quan no estàs jugant pues, és bastant complicat.
Ho comentaves, canvi d'estil futbolístic, tot i que potser no era estèticament el més bonic, vau acabar guanyant la Champions.
Sí, a dia d'avui el que importa és guanyar títols i no com. O sigui, al final qui se'n recordarà de que guanyar la Champions el 2012 és el Chelsea, no se'n recordarà del plantejament que van fer a diferents partits. I és el que et dic, el que queda són els títols a l'acabar la teva carrera.
Bé, pel que fa a la temporada, la que acabem de finalitzar ara, Di Matteo va ser destituït, és a dir, que el plantejament futbolístic que va fer va servir per aquella recta final de Lliga, on, com dèiem, vau aconseguir la Lliga de Campions, però arriba llavors, cap al mes de novembre, si no recordo malament, Rafa Benítez, un entrenador que en aquest cas sí que et dona més minuts, et dona una mica més de confiança. No obstant, però, la lesió que vas tenir al genoll dret va acabar de truncar aquesta continuïtat que potser havies trobat amb Rafa Benítez, no?
Sí, la seva arribada em va donar potser una mica d'aire fresc, em va ajudar moltíssim. Crec que vaig jugar en un mes i mig o així, vaig arribar a jugar 5 o 6 partits en ell, o sigui, ja me tornava a sentir una mica futbolista, com si diguéssim, tornava a sentir aquesta confiança per part del cos tècnic, i bueno, pues me sentia a gust dins del camp, sentia que, vulgues o no, tenia aquestes sensacions que havia tingut abans, i estava molt content, estava super satisfet. A més, la manera de treballar de Rafa crec que m'anava molt bé, i si hagués tingut la sort de poder seguir jugant m'hagués anat molt bé, perquè els moviments tècnics, els moviments tàctics, perdó, no sap molt bé, sap col·locar molt bé tots els jugadors, i bueno, pues, coneix perfectament la lliga anglesa, com va demostrar el Liverpool, i bueno, com ja t'he dit, va ser una llàstima el tema de la lesió, però al final són coses que passen i s'han de... T'has de saber recuperar bé, t'has de saber superar que ja està, que està lesionat i que no podràs jugar hasta cap d'uns mesos, i bueno, pues tirar endavant.
Sens dubte la lesió va ser la taca negra, ha estat la taca negra d'aquesta temporada, una lesió que t'ha apartat dels terrenys de jocs vora els 6 mesos, i crec que va ser en el partit contra el Sunderland, al camp del Sunderland. Què recordes d'aquell fatídic dia?
Bueno, jo com ho vaig fer no sabia ben bé el que tenia, no era ben clar perquè no va ser un trencament total del lligament creuat, sinó va ser com un estirament de diverses fibres, i la veritat és que vaig tornar a acabar a Barcelona a mirar el doctor Cugat, que m'havia operat abans, i ell m'ho va dir, diu, això s'ha d'operar o hem d'obrir, i una vegada l'obriguéssim decidirem el que farem. I llavors va ser així, vam obrir i vam veure que els lligaments estaven trencats. Bueno, a partir de llavors és mentalitzar-te, saber que serà dur i llarg, però bueno, al final has de tornar a jugar a futbol i has de tornar al puesto.
Hem pogut saber, a més, via Facebook com anaven els teus plans de recuperació, per tant, tot anava correcte, es veia una mica la cama afectada, una mica més dèbil que l'altra, no? Però a poc a poc, doncs,
sí,
anar recuperant-se.
Perds molta musculatura, una vegada tens un lesió d'aquest tipus, i bueno, has de treballar moltíssim per aconseguir aquesta musculatura que torni, has de treballar dia a dia. Me recordo que passava el doble d'hores quan estava lesionat que quan no, i al final pues, costa, però per sort ja puc dir avui que puc tornar a jugar a futbol.
Bé, doncs després d'aquests mesos que portem sense jugar oficialment, Oriol, has pogut fer moltes coses, imagino, per Londres, has pogut fer altres coses que no han estat en aquest cas futbolístiques, per tant, explica'ns què has fet per Londres durant aquests mesos.
Trobo que he aprofitat menys el temps que quan estava bé jugant. Més que res, sí que és la veritat que quan estava jugant doncs igual teníem que viatjar dues vegades per setmana i mos feràvem 3 o 4 dies fora de casa, però és que quan estava lesionat a vegades venien amics meus a veure'm o familiars i estava tot el dia fora, igual tornava de 5 o 6 de la tarda, quan abans a dinar ja estava a casa, me tirava a arribar al primer estat esportiu, a sortir a l'últim, més que res perquè em tocava i perquè jo volia recuperar-me bé i era la meva il·lusió, i al final doncs, el temps, vulgues o no, estava sempre concentrat en la lesió, i ara per sort he tingut unes setmanetes per poder descansar i aprofitar-les.
I aprofitant per fer, imagino, viatges per Londres o conèixer altres coses de la ciutat o no?
Sempre intentes, sí? Aprofitar-ho i conèixer més la ciutat, que bueno, és immensa i sempre queden coses per a descobrir.
Bé, després en parlarem de més coses de la teva vida per Londres. No obstant, tornant al tema de la lesió, Oriol, recordo que va coincidir que en aquelles setmanes es parlava molt que durant el mercat d'hivern podies abandonar el Chelsea per anar cedit a altres equips. No sé si era cert aquesta possibilitat.
Bueno, al no tenir minuts jo allí al Chelsea, pues, volgués o no, jo volia jugar, com sempre he dit, i com sempre he volgut, i vaig buscar una possibilitat de poder tenir minuts a l'altre puesto. Van haver diversos equips que es van interessar, la qual cosa me va fer sentir molt, molt satisfet.
L'Espanyol i el València, aquests van sonar, bueno, aquests equips.
Sí, també van haver diversos equips que van entrar i lo saber que no estàs jugant i que hi ha equips que s'interessen en tu, pues és una com una vaga, com si diguéssim, me va fer sentir content. I bueno, pues al final vaig tenir la sort de que van canviar d'escoles i vaig continuar jugant allí, que és el que sempre he desitjat.
És a dir, que potser l'arribada de Rafa Benítez et va fer canviar d'opinió, no? Si hagués continuat Di Matteo, molt probablement haguessis canviat d'aires.
Igual hagués continuat Di Matteo, hagués acabat jugant en Di Matteo, no se sap mai. Pega moltes voltes i jo no sé des què diu, si hagués passat allà hagués canviat, o sigui, mai se sap, i igual un dia per l'altre tot canvia del revés del que estava.
Bé, doncs, també és cert que sé que guardes relació amb els futbolistes ebrencs que tenim també a les Illes Britàniques. És el cas d'Àngel Rangel al Swansea, que a més ho heu enfrontat en partits de Premier, però també amb Bruno Saltor, que tot i que jugueu en categories diferents, ell juga a la Championship, la segona divisió anglesa, doncs heu pogut mantenir contacte, no? Perquè crec que teniu un amic en comú, que és Juan Mata, molt amic de Bruno i també molt amic teu.
Sí, ells van compartir vestidor al València, sí, i en realitat ens vam conèixer per mitjà de Juan, perquè me recordo que van quedar un parell de vegades a Londres i Juan me va dir, oye, ven, conoce-lo. Jo, evidentment, sabia que era d'aquí i que, bueno, m'havia parlat perfectament de Bruno, me va dir que era molt bona persona i vaig tenir la sort de poder conèixer-lo i, bueno, pues, un gran tio que sempre s'ha portat molt bé amb mi i, bueno, pues, aquest any crec que he tingut la sort de jugar molt bon futbol, tot i no poder jugar la fase final del playoff i no poder pujar a la Premier. Ell s'ha sentit molt a gust, ha jugat inclús de central, de mig, de lateral i crec que sempre ha fet molt bé. La veritat és que està complint molt bé el Brighton.
I d'Àngel Rangel?
Àngel també, el vaig conèixer després de jugar un partit, o sigui, no el coneixia.
No el coneixies personalment?
Pràcticament no, perquè quan vaig anar a Cavallí no havia tingut la sort de parlar ni per aquí ni per la zona ni res. I bueno, pues, evidentment saps qui és, l'ha sentit parlar i claro, quan jugués contra ell a l'acabar el partit vam estar parlant un rato i bueno, pues, al ser de la zona enseguida parles i enseguida intimides.
És graciós, que siguin de la mateixa zona, que només hi ha entre una població i l'altra, bueno, de Mora potser deu haver una horeta, no? D'Ullecona a Mora, i de Sant Carlos a Ullecona quan deu haver? 15 minuts?
15-25, pot ser 20-25 minuts.
Tan a prop que esteu i després tan lluny que marxeu, sí, però, i tot i això no manteniu aquesta relació,
clar,
no?
Crec que són persones que vulgues o no passen poc temps a casa, llavors és difícil coincidir, sí que més o menys les vacances estarem iguals, però durant l'any no estem mai, i si al final estiguéssim sempre sí que ens acabaríem trobant, però estem pocs dies, desgraciadament.
Oriol, sé que a més ho comentàvem ara, no? Mantens aquesta bona amistat amb Juan Mata i que a més sou veïns, no?
Sí, em vaig dir el mateix edifici. Sí, vam arribar junts, a l'hotel estàvem junts i bueno, pues, a l'hora de trobar pis, com teníem una relació, vam dir, pues, millor, si estem junts, millor. Que
fa molt soroll com a veí o es porta bé?
No, és molt tranquil i no fa cap tipus de ruïda.
Què ens en pots dir del mateix Mata, també de Torres, de Azpilicueta ara també, els representants espanyols al Chelsea? Feu bona pinya o què?
Sí, jo crec que he tingut molta sort de tenir estos companys, a part que com a jugadors són molt bons. Azpilicueta ha acabat demostrant que és un lateral internacional com és, i Fernando i Juan ja són jugadors més experts, ja són jugadors que han viscut molts de partits importants, mundials, eurocopes, inclús guanyant-les, que ho han guanyat tot, i a l'hora de ser persones, pues, a mi m'han ajudat moltíssim quan jo estava inclús una miqueta entre comilles mig ratllat perquè no podia jugar tant, pues, i en seguida tranquilo, que al final esto sale, que si sigues trabajando, i bueno, pues tenen raó i te donen consells que, vulguis o no, tenen molta veritat.
Torres ha tingut també moments complicats al Chelsea, tot i que ara sembla que
sí,
és el que té el davanter, que viu del gol.
El que nosaltres veiem i el que jo sempre he dit és que és el que t'he dit, que ells seguien entrenant bé, seguien sempre, encara que no jugués, ho feia superbé, els entrenos s'ho deixava tot, entrenava fora, anava al gimnàs, intentava estar preparat per quan toqués jugar, i al final ha tingut la sort de fer 23 gols o 22 o 23 gols i bueno, pues, ha acabat anant a la selecció com bé s'ha merescut.
Diuen que és el tapat del Barça, però bueno, sempre acostuma a ser el tapat del Barça cada any, cada estiu. Aquest és l'any de Torres al Barça o no?
No ho sé, jo no tinc idea, espero que es quedin altres i ho pugui fer molts més gols pel Xavi.
Per cert, a finalitzar aquesta temporada, Oriol, el Barça té una opció de recomprar-te, en aquest cas sobre els 15 milions d'euros aproximadament, crec que l'hauria de pagar el Barça per a repescar-te, per a tornar-te al Futbol Club Barcelona. Saps si existeix aquesta possibilitat? S'han posat en contacte amb tu per a exercir-la, aquesta opció, o no?
No, a dia d'avui no, jo no sé cap tipus d'interès que hi ha hagut, i jo sempre dic que la meva intenció és estar concentrat en el que tinc a Londres, que ja en tinc prou, que si hagués d'estar pensant en el que podria passar aquí o allà, no estaria en un lloc ni en l'altre. La meva intenció és començar la pretemporada, guanyar-me un lloc i des de sempre per entrenar fort.
T'agradaria, però, tornar al Barça?
El que vull és jugar, i l'equip que sempre ha apostat per mi és el Chelsea. A mi m'agradaria tornar-li aquesta confiança que m'han donat en minuts i en bon joc.
No obstant, el teu passat com a blaugrana, què ens recordes? Mantens la relació encara amb alguns jugadors?
Sí, bueno, més que res els companys que hem pujat des d'infantils a levins, des de baix, i hem estat sempre junts, inclús hem arribat a viure junts en Carles Planes i en Marc Bartra, i la relació és perfecta. A veure, vulguis o no, per desgràcia el futbol te separa moltes vegades amistats que t'agradaria tenir al costat, però sempre acabes tenint aquest contacte, i saps que cada que estigues dos mesos sense parlar, doncs, sempre pots confiar en ells i sempre estigues al costat.
Tu has compartit vestuari amb Messi, és veritat això que diuen que mana tant i que decideix ell tot, o no?
No, és una persona tranquil·la, relaxada i bueno, doncs en tot moment intenta ajudar els companys.
Ara, Oriol, ja saps que aquesta setmana s'ha presentat a José Mourinho com a nou entrenador del Chelsea. Coneixent-lo, no sé si has pogut parlar amb ell ja o encara no.
Encara no, ha arribat fa 3 o 4 dies i bueno, suposo que estarà plantejant i analitzant el que pot fer en el Chelsea per la temporada que ve. Suposo que tindrà evidentment ambicions per guanyar la Lliga i fer un equip molt fort. I com ja t'he dit, jo he de començar en ganes, he de començar preparadíssim, he d'arribar allí amb tota la il·lusió del món i des del primer moment demostrar-li que estic per jugar.
És a dir, que com veus tu a Mourinho com a entrenador? Ha sortit escaldat, no?, del Madrid.
Bueno, ha sortit com ha sortit. Al final, els entrenadors no és fàcil tenir certes situacions i no, tens molts de jugadors que són molt bons i a la mateixa vegada controlar-los tot pues és complicat. I la veritat és que tinc molta il·lusió de poder veure com gestiona el vestidor, com motiva els jugadors i a veure, pues, desitjant que arribi el primer dia.
No obstant, diuen que és un gran entrenador i que sobretot és un gran motivador de jugadors, això sí que
sí, ho comenta. Sí, jo crec que s'han gestionat molt el vestidor de cracs i a la mateixa vegada jo quan parlo amb els jugadors del Chelsea tots volien que estigués allí, tots volien que els que l'havien tingut més que res.
Que tornés, no?
Que estigués allí en ells, que els havia portat molts de títols i els havia portat molt, els havia fet donar un salt de qualitat a l'equip i bueno, pues esperem que sigui així una altra vegada.
Bé, Oriol, a més aquesta setmana el diari Marca apuntava que tot i que ens comentes i ens afirmes que no has parlat encara amb Mourinho, el diari Marca apunta que no entres als plans de Mourinho, que tot i que també s'han dit més coses, també s'han dit que no compta amb els jugadors espanyols del Chelsea. Però bé, en aquest cas, sembla ser que en el teu propi cas el d'Oriol no entra en els plans de Mourinho i que el Celta de Vigo de Luis Enrique estaria interessat en aconseguir la teua cessió. O veuries amb bons ulls si al final Mourinho no acaba comptant amb tu?
Bueno, si al final Mourinho no acaba comptant amb mi ja pensaré què faig, però ni Mourinho s'ha posat en contacte amb mi ni res per l'estil. Per tant, el meu primer pensament és pensar d'arribar al Chelsea i estar fort per competir i bueno, pues, si al final, com ja he dit, no compten amb mi o no tinc minuts o no jugo, pues jo vull jugar i buscaré la millor opció, sigui la que sigui, i tant de bo, pues me sortiré bé.
No obstant, Luis Enrique t'ha dit: escolta, Oriol, que si vols aquí tens la porta oberta.
No, encara no he parlat ni sé res de Luis Enrique ni res, però bueno, la veritat és que és un gran entrenador i crec que li pot anar molt bé pel Celta. He dit tot el millor perquè Jo sempre dic que és un dels entrenadors que els que ha après més i que és el que ha millorat més.
Bé, ja portes 2 anys a Anglaterra, Oriol. Quina valoració ens en pots fer d'aquesta aventura anglesa que se li diu i d'haver compartit, tot i la teva joventut, vestuari amb cracs mundials, amb grans figures mundials del futbol?
Bé, molt positiva. Jo diria que al final el que t'emportes és els exemples que tens i tinc la sort de, en 21 anys, per haver compartit vestidor i uns mesos en els cracs del Barça i durant 2 anys en els del Chelsea, i al final pues, veus persones, jugadors de futbol de nivell altíssim, i no de nivell altíssim durant un any, sinó Puyol ha estat 10 o 15 anys al primer nivell, Messi porta 4 anys sent la pilota d'or i bueno, doncs veuré gent així. Lampard porta 10 anys seguits marcant més de 10 gols a la Premier. Són números que ho diuen tot, i al final veure la gent així i reflexar-te en això, diguéssim, és una sort immensa. Jo crec que si tots tinguessin la sort que hagués tingut jo, doncs també podríem millorar moltíssim.
I Drogba, que quina bèstia, eh?
Sí, era un animal, era molt gran, era molt fort, i la veritat és que pilotes aèries, pilotes per baix, per tot arreu, tenia qualitat, tenia força, i bueno, era un grandíssim davanter.
Tiraves melons i els convertia...
Sí, no, i a part que, bueno, normalment els jugadors grans acostumen a faltar una mica de tècnica, i no era així. Els pilotes per baix va fer bicicletes, o sigui, s'anava per la dreta, per l'esquerra, i totes acabaven dins, un grandíssim jugador.
Tants anys a Anglaterra, tants anys al Barça, tants anys també a altres equips, a l'Espanyol, crec que també has estat.
Sí.
Dona per a moltes...
I a l'Ullacona.
I a l'Ullacona també. Hasta quan?
Hasta els 9 anys, dels 9 als 12 a l'Espanyol, 12 i 9 al Barça, i 9 a 21. Ja sé.
Déu-n'hi-do, i només amb 21 anyets. Tant de bo sigui el principi, això, però com te deia, Oriol, això segur que dona per a moltíssimes, però moltíssimes anècdotes. Alguna que ens en puguis contar així de divertida, que els nostres gens puguin gaudir-la?
Bueno, recordo que un moment bastant vergonyós que vaig passar va ser el moment que vam arribar a Chelsea, que tots tenim la novetada de cantar davant de tot l'equip, i just va ser el primer dia que jugués fora com a visitant. Va ser també el camp de Sunderland, si no m'equivoco, que va ser quan vaig debutar a la Premier. El dia abans del partit, me l'acabava el sopar, los que érem nous, que érem Meireles, Juan Mata, jo i Lukaku, potser. Ens va tocar pujar amunt d'una cadira i cantar davant de persones, que en aquell moment era Peter Cech, John Terry, Frank Lampard, Ashley Cole, que clar, dius, no els acabo ni de conèixer, que ara estic cantant davant d'ells.
Què vas cantar?
Canto del Loco, la cançó de Poder Ser. No sabia què cantar, vaig estar durant tot el sopar suant i pensant a veure què podia cantar, però al final vaig dir, bueno, una que em sàpiga. Me van dir que Fernando i Juan, Juan encara no havia cantat, però Fernando me va aconsellar que cantés una en espanyol, així no l'entendrien els altres, perquè si canten en anglès aquí se'n fotran de tu, del teu accent. I així, pues, bueno, així va ser. No, vam riure molt i va ser molt divertit, però a la mateixa vegada vergonyós.
Home, per cert, això que comentes ara en anglès t'ha anat superbé, no? Per acabar-lo de dominar o què?
Sí, home, anar allí i aprendre crec que és el millor. Conviure en ells, voler intentar-te explicar... Intentar
és una història, no?
Sí. Jo tenia nivell de batxillerat i des del col·le, però, claro, anar allí i viure, pues, al final se t'acaba quedant bé.
Bé, a dia d'avui el més normal del món és que Oriol Romeu estés a Israel amb la selecció sub-21, però òbviament la teva lesió doncs, t'ha apartat d'aquest europeu. Una llàstima, sens dubte, eh?
Sí, a mi m'ha agradat molt estar, a més havent participat en tots els partits de classificació, havent anat a Croàcia, havent anat a diversos països, a Sèrbia, que jugues partits, doncs, vulgues o no t'han agradat, és que més un europeu. I bueno, pues al final sempre vols estar allí a la competició bonica, a la competició que tot Déu s'espera, però la situació és la que hi ha i no es pot fer més. Ja vaig parlar en Julen i ja l'havíem parlant durant tota la recuperació, quan començava a córrer, quan començava a treure la pilota, però clar, al final no vaig jugar cap partit competitiu, com si diguéssim,
claro.
Me va mermar una mica i clar, necessites minuts, necessites tenir minuts de competició, no començar directament a jugar en Europeu sub-21, perquè a part que el doctor del Chelsea me va dir millor que no, perquè me va aconsellar ell, i també en Julen doncs, vam dir, tinguem cap, que aquesta gent ja ha d'aguantar un d'any, si no cal apretar-nos ara.
En aquest cas, efectivament, tal com dius, Oriol, has tingut cap, perquè a vegades aquelles ànsies de jugar, et poden jugar una mala passada, també.
Sí, a més, sent una lesió tan complicada, perquè, vulguis o no, un genoll t'ha de durar molts d'anys, i si tornes i no el tens acabat de... Pues ben suturat i ben tancat tot, al final te pot acabar donant per un altre puesto. Per tant, millor descansar i començar la pretemporada.
Clar que sí. Tot i això, sí que t'hem pogut veure alguns minuts, et vam veure el passat dia 3 de juny, en aquell homenatge a Dani Harke, sí que vas jugar alguns minutets, no obstant, allò va ser superemotiu, molt emocionant,
Va ser una experiència molt bonica, i trobo que tots els que vam anar ho vam disfrutar i no us ho vam repetir en cap moment, perquè va ser des del primer minut... la gent supervocada, i a més crec que és una persona que s'ho mereix tot, que bueno, jo personalment no el coneixia, però compartim representant i ell sempre m'ha parlat excel·lentment d'ell. Totes les persones que el coneixien aquell dia m'explicaven coses de Danny Harkey. Bueno, pues es una lástima que no estigui estos días, en estos días entrenados, pero bueno, al final estas cosas paren així, y bueno, crec que és un homenatge així, que millor que millor que tal i com va quedar i l'emotiu que va ser.
I tant, i que es continuï fent molts anys més.
Sí, no? Així, això esperem.
Ja per anar acabant, Oriol, també fa un campus aquest estiu, és a dir, que no perds el temps, es diu Oriol Romeu Experience, és a dir, que explica'ns una mica.
Bueno, és un campus que farem a l'última setmana de juliol, no, última setmana de juny i primera de juliol, i bueno, pues tenim molta il·lusió, ho hem muntat entre els de la penya, que tenim la penya del Romeu, que són la majoria pues, amics de tota la vida, i bueno, pues sempre hi ha moltes ganes de fer coses així, coses noves, i s'han creat moltes activitats, moltes coses que pues, per als xiquets podran disfrutar, i bueno, pues jo he intentat portar, per exemple, una camiseta de Fernando Torres firmada, una camiseta de Peter Cech, uns pantalons de Juan Mata, unes botes de Filicueta, pues coses que si jo fos xiquet me faria il·lusió tenir.
Sí, i tant. I no tan xiquets.
Inclús ara jo en tinc alguna casa que no la toco, estic a 3 metres i dic, esta guardem-la bé, que
sí, està... Sí, sí. Com a trofeus,
sempre pot quedar com a record. I bueno, pues farem diverses coses i esperem que tot surti superbé.
Bé, aquests dies de vacances, imagina, amb la família, amb els amics, relaxar-se una mica, no?, que també toca.
Aprofitant el que són estos dies, estos 3-4 setmanes que tinc fins aquí.
Jugant a pàdel,
bueno, anant a la platja, posant de morenet, ja que a Londres no hi ha sol.
Impossible.
I bueno, pues aprofitant, al final estos 3 setmanes són les que me donen forces, com si haguéssim passat tota la temporada.
Clar que sí.
I és el que toca.
Bé, doncs, tant de bo sigui així, que tinguis molta sort en el teu futur, Oriol, t'anirem seguint de ben a prop. Totes les novetats que vagis tenint, estiguis on estiguis, si al final estàs al Chelsea, perfecte, si no, doncs també. L'important és que continuïs jugant, sentint de futbolista i que aquesta lesió quedi enrere.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu i un plaer, que vagi bé.
Fins una altra.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.
Amb Eduard Pino, Jordi Salaiet, Genís Pena i Xavi Salvador.
Dins l'estadi, tots els diumenges a partir de les 10 de la nit. També ho pots fer a través de la nostra pàgina web, radiomoradebre.cat.
Les 12 i 20 minuts, déu-n'hi-do, quina màquina també, Oriol Romeu, eh?
La nostra estrella, no? Ja molt sentim aquell jugador que és tan nostre i que potser lo seguim perquè possiblement és la gran referència, no?
És jovenet, eh? Del 91, però és una bèstia, és una màquina. Físicament parlant, és un toro, no? Oriol Romeu, que abans ho comentàvem, no, Xavi? Que a vegades amb això del futbol no és tot ser més bo que un altre, sinó tenir sort, estar en el lloc adequat, en el moment adequat. Recordo una... Després de l'entrevista vam estar xerrant una bona estona amb Oriol i un amic seu que estaven a punt de fer una partida de pàdel. Just després de l'entrevista se n'anaven a fer una partida de pàdel a Tortosa. I em va comentar això, no? Que ell va estar a punt de tornar a Ulldecona a jugar a futbol. Quan va deixar l'Espanyol, és a dir, ell va fer el procés Espanyol i després Barça. El Barça Atlètic, llavors, eh? Era el Barça B.
Tant.
I després de marxar a l'Espanyol, estava cansat, no estava gaire motivat per a seguir endavant, i va estar a punt de tornar a Ulldecona, a casa, no? És a dir, que potser molt probablement aquesta temporada haguéssim vist a Oriol Romeu jugant contra el Moranova, contra l'Olímpic, contra el Pinell, qui sap, no? Si hagués tornat cap a Ulldecona.
Ho veig molt complicat, d'altres formes.
Però qui sap, és una possibilitat si hagués tornat cap a Ulldecona, no? I llavors va ser quan el Barça va trucar seu a casa i se'l van portar cap a la Masia, no? És a dir, cap al Barça Atlètic. És una suposició, òbviament, que potser després hagués anat cap a un altre equip de bon nivell, no? Com, per exemple, una Amposta, una Rapitenca, qui sap. Però sí que és curiós el fet aquest, no? Que va estar a punt de deixar-ho tot, tornar-se'n cap a casa, i al final doncs va aparèixer el Barça pel mig, se'l va quedar.
Està clar.
I a dia d'avui, mira, campió d'Europa, campió de la UEFA, el Chelsea amb Josep Mourinho, i el Barça no s'hi ha quedat perquè està Sergi Busquets davant seu, no?
Sí, sí, sí.
Perquè
realment ha trobat...
era un dels jugadors amb més projecció i continua sent-ho, penso jo.
Ha trobat, trobo, al Barça una època molt complicada, perquè, clar, tot aquell que puja,
sí,
ara mateix tindre un huequet és més que complicat. A part de que estem parlant del millor equip del món, on la teua posició està buscada per un munt de gent, és molt complicat, és molt complicat. Però bueno, sortir d'allí ja és lo tot. Possiblement, si no hagués sortit del Barça ara, possiblement
claro,
no estaria disfrutant d'estos d'estos maravillosos anys al Chelsea.
És currículum futbolístic, tot això, eh? Al cap i a la fi. A més, una de les notícies, que sens dubte era la notícia bomba d'aquesta setmana, no? Aquest interès del Celta Vigo de Luis Enrique per Oriol Romeu. Jo crec que acabarà lluitant pel que faci falta per a convèncer José Mourinho. Jo crec que si Oriol Romeu treballa bé, el seu passat com a culer o el que sigui, tot això que es comenta, jo crec que no té res a veure. Jo crec que si Mourinho veu que és un jugador que li pot fer, que el pot fer servir i que pot confiar en ell durant la temporada, jo crec que Oriol Romeu s'acabarà quedant al Chelsea. No obstant, òbviament, és veritat que si Oriol Romeu no té minuts, no sé si ara al mercat d'estiu, potser al mercat d'hivern, si veu que no té minuts, faci les maletes i provi sort sempre amb sessió. Recordin que encara li queden 2 anys més de contracte a Oriol Romeu. Provi sort, no sé si al Celta o un altre equip de primera línia, perquè el fet de jugar amb el Barça, després jugar amb el Chelsea, jo crec que ofertes segur que si Oriol Romeu en busca, no li faltaran. Va estar a punt de fitxar pel València al mercat d'hivern passat, el cas que es va lesionar. Jo crec que al final tampoc hagués fitxat perquè Rafa Benítez li anava donant minuts, però sí que és veritat que va estar molt a prop de fitxar pel València. Veurem què passa amb el futur d'Oriol Romeu, estarem molt pendents també.
El que està clar, trobo, és que qualsevol lliga, un equip de mitja taula, és un jugador ideal.
És un jugadoràs.
És un jugador on seria un 11, estaria l'11 indiscutiblement. Claro, en l'edat que té, un pensa, estic jugant als millors equips de les millors lligues, ja d'aquí no marxo, anem a veure què passa.
És molt jovenet, 21, és del 91, no? És a dir que és un diamant en brut.
Sí, però està al cap al lloc, allò és de no obsessionar-nos en jugar i...
Bon xaval, Oriol Romeu, moltíssima sort des d'aquí. Bé, doncs, després de parlar d'Oriol Romeu, hem pogut parlar amb ell aquesta entrevista que acabeu d'escoltar. Anem nosaltres a la publicitat i tornem de seguida amb l'última entrevista amb Eduard Bacar. Publicitat i tornem de seguida aquí a Dins l'Estadi.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Amb Eduard Pino, Jordi Salaiet, Genís Pena i Xavi Salvador.
Dins l'Estadi, tots els diumenges a partir de les 10 de la nit. També ho pots fer a través de la nostra pàgina web, radiomoradebre.cat.
Deixa't seduir per un lloc envoltat de romanticisme, elegant, sota la llum de les estrelles. Restaurant Carpe Diem. És un plaer per a tots els sentits, per gaudir-ne cada instant. Carpe Diem, a la carretera de Rasquera, direcció al Perelló, quilòmetre 9.5. Telèfon de reserves 678-47-7700. Restaurant Carpe Diem, al Perelló.
El plaer d'una cervesa. El plaer de Ginesart, la cervesa artesana de Ginestar. Ginesart elabora i comercialitza cervesa artesanal, tipus ale i també de blat. Cerveses afruitades i suaus. Cerveses que aboquen un altre temps amb els seus sabors purs, sabors d'abans. Ginesart, carrer Palai 5, Ginestar. Telèfon 628-577-948. És la cervesa de la nostra terra. Ginesart.
Necessita servei de neteja? Necessita Netmur, Neteges Meritxell. Una empresa propera, seriosa, professional. Li oferim neteja integral i manteniment. Servei ràpid i satisfactori amb alta qualitat de treball a un preu immillorable tant pel professional com el particular. Especialistes en neteja d'obra nova. Netmur, Neteges Meritxell, a la Fatarella. Telèfon 977 41 34 36. La neteja que busca.
Des de Gandesa i per les nostres comarques, sempre hi ha un moment per Sibarites. Sibarites. Menjar elaborat amb productes de primera qualitat. Tots els plats que et puguis imaginar. Des de la cuina de casa nostra fins a la de fora. Sibarites. A l'Avinguda Catalunya 3 de Gandesa. Sempre hi ha un moment per Sibarites.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
I per acabar, Eduard Bacar.
Un altre dels grans.
De Sant Jaume d'Enveja. Després d'estar en diferents equips com l'Hèrcules, l'Alavés, el Rayo, l'Alicant, ara està l'Elx, i jugarà a primera divisió de la temporada que ve.
Campió clar.
De la zona divisió espanyola, aquest jugador de Sant Jaume d'Enveja, que va jugar també al Tortosa, a la Sénia, quan la Sénia estava preferent. Cobrava llavors 350.000 pessetes al mes. No està germanament, eh?
No.
350.000 pessetes al mes.
No.
Era quan la Sénia era un equip potent,
La Sénia sempre ha sigut un equip potent, també. El que passa és que quan va haver la reestructuració de les catalanes, va baixar a la tercera catalana, però jo sempre conec a la Sénia aquell de primera regional. Sempre l'he conegut, igual que l'Ulldecona. Mm. Han sigut sempre equips històrics de regional, sí, sí, de primera regional.
A casa cara, òbviament, doncs, amb el tema del money, doncs, això s'ha notat.
Crec que més que la moneda va ser la reestructuració. Això de que et baixo un equip només per estar de mitja taula en avall ja fa uns plans que ara la pròxima temporada, que potser no...
Bueno, moltes coses han influït en aquesta situació. No obstant, no parlarem de la Sénia, no és el cas, sinó que hem de parlar d'Edu Albacar. Una entrevista que també vaig gravar amb ell el divendres, aquest divendres a la tarda. Un noi molt proper, també, la veritat, i amb molt sentit de l'humor. I ara t'explicaré una anècdota que ens va passar quan estàvem gravant l'entrevista. És graciosa, no?
Què vas fer, ja?
Li vaig dir, bueno, Edu, no pengis, espera't un moment, que et passo en línia i gravem. I va dir, espera, Edu. I li vaig dir, què dius? Fa, no, li dic a mon fill, és a dir, que érem tres Edus. Edu Albacar, Eduard Pina, un servidor fent entrevista, i Edu Albacar Júnior, que estava per allí també amb el seu pare. Per tant, tres Edus, la cosa va d'Eduards. Déu-n'hi-do, quina curiositat, no?, aquesta entrevista.
I que descompensada la qualitat futbolística, també.
Molt descompensada, massa.
Bé, no ho dic pel xiquet, eh?
No, ho dic per mi, ja. I que, bé, doncs, sens dubte ara, Edu Albacar ha complert el seu somni. Jugar a primera divisió. Encara no ho complert perquè ho ha de fer la propera temporada, però sí que continuarà Edu Albacar amb l'Elx, així ens ho ha confirmat. Tindrà exàmens molt complicats. Es veurà les creus amb Messi, amb Cristiano Ronaldo, amb Neymar, entre molts altres. Per tant, importants aquestes rivalitats, no? Però allà...
Quants diumenges d'ibuprofeno, pobre noi, també.
Bueno, segur que s'ho passa bé.
Sí, home, està clar.
A més, enguany ha estat una temporada per a recordar de l'Elx, que enguany feia el seu 90 aniversari, 90 anys d'història, assolint l'ascens a la primera divisió després de 25 anys sense fer-ho, i a més, com a Edu Albacar, jo crec que molt arreglat, tercera temporada ja amb el conjunt il·licità, està a només dos gols de convertir-se en el defensa més golejador de la història de l'Elx, i ja ha superat la xifra dels 100 partits amb la samarreta del conjunt il·licità. Per tant, jo crec que ja és, tot i que només fa 3 anys que està, tota una institució. I esperem que continuï sent i gaudint de minuts i marcant gols com els que marca, perquè n'ha marcat de molta categoria en guany a la segona divisió, però que els faci a la primera. Segur que ens depara moltes coses Edu Albacar en el seu debut, ara amb 33 anys, a la primera divisió espanyola.
I queden molts partits.
Bé, doncs, teníem nosaltres ara a un gran especialista en llançaments de falta, Edu Albacar, què tal? Molt bones.
Hola, bona tarda, què tal? Com estem?
Com estàs, bé?
Bé, molt bé. Disfrutant ja de les vacances.
Descansant, que ja toca, eh?
Sí. Després de l'any dur, però bueno, al final l'han pogut celebrar l'ascens, però bueno, també és temps d'estar a casa de la família i desconnectar una mica.
De seguida en parlem d'aquesta temporada amb l'Elx, que ha aconseguit l'ascens a la primera divisió, i Edu Albacar, el nostre company, el nostre brenc de Sant Jaume d'Enveja, que l'any vinent jugarà a la màxima categoria espanyola. Bé, començava per aquest detall, no? El gran especialista en xuts de falta. Quin és el secret, Edu? Què ens en pots dir dels secrets d'aquests grans xuts de falta que acaben normalment en gol?
Sí, bueno, al final ja et dic que bueno, sempre treballes, sempre practiques i però sí que és veritat que els últims anys, pues, cara a pilota parada, pues, he tingut una mica més de sort o més d'efectivitat i bueno, per això tenen la modalitat crescut i bueno, pot ser que sigui l'encarregat o un dels encarregats de l'equip, pues, me dona una mica més de confiança a l'hora de xutar la pilota parada.
Recordo aquell gol que li vas fer al Real Madrid Castilla, a més a l'estadi Di Stéfano. Et va saber greu aquell gol o no?
No, feia res, perquè a més era minut 93, era l'última jugada del partit, nosaltres estàvem en un jugador menys, i sabia que, bueno, que si feia gol pues, ja era l'última ocasió del partit, i ja et dic que encara que sigui una mica merengón, però bueno, jo el que vull és que guanyem un equip i bueno, este partit mos vol. Va significar també anar-nos de vacances amb 45 punts, crec, i amb molt avantatge sobre el segon, i era l'últim partit abans de les vacances de Nadal, o sigui que tots molt contents.
Però això t'ho preguntava, perquè sé que ets merengón, que també ets de l'Espanyol, és a dir, que el Barça ni veure'l, no? I per això volia saber si et va saber greu marcar aquest gol al teu equip, no? Que és el teu equip de los amores, que podríem dir-ho així.
Sí, no, pues sí que está claro que bueno, de petit pues te agrada algún equipo y yo pues bueno, del Madrid y del Español también pues me agrada mucho, pero así que cuando tú juegas a un equipo y juegas contra ellos te lo olvides de sentimentalisme i bueno, vas a fer el teu, no? que és guanyar el partit.
Bé, Edu, sens dubte t'has convertit en tota una institució a l'Ells, portes allí 3 temporades, has complert aquest any la tercera i bé, ets el defensa quasi el més golejador, crec que ho acabarà sent, de la història. Estàs a un gol d'igualar el defensa més golejador de l'Ells. Suposo que ho faràs l'any vinent al Bernabéu, per exemple, al 1993 també guanyant 0-1, podria ser, i que a més has superat els 100 partits amb l'equip i l'Icità, per tant, què n'opines de tot plegat, d'aquest lloc que t'has fet a l'equip?
Bueno, crec que al final a l'Ells pues he trobat l'estabilitat, no? que potser em faltava durant aquests anys, i sí que és veritat, que el defensa que porta més gols, crec que són 19 gols que va fer en 8 temporades i jo pues, en aquesta que la meva tercera porto 18 i ell en porta 19, o sigui que fica un gol i bueno, espero l'any que ve ojalà pues, empatar-lo i superar-lo, no? Si contra el Madrid m'és igual, no?
O contra el Barça, no?
Que sigui, sí, m'és igual, però bueno, dic que bueno, és una anècdota que, bueno, que quedarà per al futur i ja dic que al final pues he estat aquí 3 anys molt a gust, estic molt a gust, la gent està contenta, jo estic molt content al club i pues, enguany vaig complir 100 partits, que és una cosa que no havia fet en cap altre equip i content, no? un altre motiu més per a sentir-me més estimat en este club, que la gent pues, està contenta amb mi, tinc una penya que no es diu de Durbacar, però bueno, que em van fer padrí de la penya i vol dir, pues, al final són cosetes d'aquestes que demostren que l'afició està contenta amb tu.
Recordo que fa 2 anys vau arribar als play-offs d'ascens, l'any passat us vau quedar fora i enguany a la tercera, com diuen, ha estat arriba la vençuda, no? Porteu 3 temporades molt similars, començant molt bé fa 2 anys, vau anar baixant i al final encara vau poder jugar als play-offs d'ascens, l'any passat directament us vau quedar fora i aquest any ni play-offs ni res, directament a pujar i per la via ràpida, no?
Sí, el primer any jo crec que va ser bo també, el primer any, perquè bueno, van començar així una mica i tal, que estava a mitja en taula tirant cap a dalt, i la segona volta pues, van fer un sprint molt bo, van fer molts de punts i vam arribar molt fort al play-off, no? I dels 4 equips que vam arribar, pel que menys apostava la gent era per l'Ells, i al final pues, ens van colar a la final, i si no arriba a ser per un línier que ens va anul·lar un gol que era legal, pues, segurament estaríem a primera el primer any. Que el primer any va ser molt bo. El segon any van començar molt bé, van començar molt forts. La primera volta vam acabar líders i estava molt fort i la segona volta pues, van començar a perdre molts partits, va deixar molts de punts, sobretot a casa, i al final va ser un desastre perquè no vam classificar-nos ni al play-off. I aquesta tercera pues, jo crec que ha sigut perfecta perquè hem fet una mescla de les dues. No? La primera volta ha sigut espectacular, hem fet el record de més punts a la primera volta de la història de segona. La segona volta pues, sí que ens han deixat algun punt, però bueno, ja et dic que amb el conjunt que portàvem de punts ens ha permetit arribar a l'última jornada sent líder, no? Que és un altre rècord que hem batut, que ningú equip havia començat líder en segona i l'havia acabat sent líder.
Bé, hem pogut parlar amb Gerard Badia, que bé, ha estat el teu rival aquesta temporada amb el Guadalajara a la segona divisió. Ens ha xivat que bueno, el partit de la primera volta al camp del Guadalajara, bé, que us vau intercanviar les samarretes, que ell et va comentar que, bé, que ho teníeu molt de cara per aquest any sí aconseguir l'ascens, però que tu ràpidament el vas frenar i vas dir bueno, ja ho veurem, perquè ens hem pegat alguna patacada important aquestes dues temporades i veurem què passa. Al final, òbviament, s'ha complert. Què ens en pots dir de Gerard Badia, tu que has pogut també conversar amb ell sobre el terreny de joc i puc que t'he intercanviat també alguna samarreta?
Sí, bueno, pues en general, quan et trobes algú del terreny, el que dic jo, pues sempre és motiu d'alegria, no? I ahir pues, vaig estar parlant abans del partit i a final del partit, bueno, recordo que allà en ell no va jugar, però bueno, sí, ens van canviar les camisetes i bueno, per a mi és un plaer canviar-me camisetes en gent d'aquí. I vam estar parlant i bueno, me comentava això, no? Que ja ho teníem fet i tal, però que no havíem acabat ni la primera volta i ja estava dient que pujaríem. la línia de l'equip era bona, però, claro, els antecedents que tinguem l'any passat no eren massa bons. Però sí, crec que una mica la clau de l'èxit nostre ha sigut que hem anat partit a partit, poquet a poquet, i no ens ha caigut res des del primer moment, encara que vam començar espectacularment, però et dic, jo crec que al final ha sigut el nostre èxit. Bueno, sempre coincidim algun partit benèfic de sud d'estiu, i a veure si l'estiu ens pues, tornem a trobar i fem una petxangueta.
Molt bé, que sí, clar que sí. Em va dir que per ser l'any vinent no continuarà el Guadalajara, que va el contracte amb el conjunt del Guadalajara, i també veurem què passa amb el Guadalajara, perquè no sé si continuarà l'any que ve la segona divisió. De moment tot s'ha indicat que se'n va cap a la segona B, aquest descens administratiu que s'ha comunicat aquestes setmanes.
Sí, jo dic que quan la Lliga es pronuncia amb algo així tan contundent com el Guadalajara, pues sortirà cap avant. I tot pinta com que el Guadalajara pues, l'any que ve baixa a segona B. I respecte allà, pues, bueno, ojalà tingui alguna oferteta de segona i pugui estar vinculat a segona, perquè és molt bonic i jo crec que és una divisió molt, molt bonica.
Saps què ens ha dit abans el Gerard?
Què ens ha dit?
Diu que ets, des del seu punt de vista, el millor futbolista de les Terres de l'Ebre.
Bueno, és la seva opinió, però bueno, jo crec que hi ha molts de jugadors i jo crec que últimament abans era molt raro, no?, que algun jugador de les Terres de l'Ebre arribés al futbol d'èlit, però jo, últimament pues, estàs mirant i tires de revistes i d'equips i amb molts jugadors, no? Jo crec que des de Bruno Saltor, que vaig coincidir amb ell amb l'Espanyol B, ja parlo de fa molts anys, potser era llavors el jugador referent, no? Bruno Saltor, de Mola Ebre, a segona B amb l'Espanyol. I ara pues, mires i tens a Oriol Romeu al Chelsea, sent campió d'Europa, a l'Àngel Rangel, que el tens allí també peleant i és un crac al seu equip, al Gerard, hi ha molts jugadors que han arribat i estem parlant de campió d'Europa, no? com Oriol Romeu. Això abans era una mica impensable, no? Era una locura. I ara pues, veure algun dels Terres de l'Ebre, com Oriol Romeu, pues, aixecant la Copa d'Europa, és pues, una cosa que si és del terreno que dic jo, pues, ens agrada a tots.
Bé, en quant a l'Elche, Edu, aquest any, l'any del 90 aniversari del club, aconseguiu l'ascens de categoria. Feia 25 anys que l'Elche no jugava a la màxima categoria espanyola i torneu a ser... Considero que, a més, el camp que teniu, el Martínez Valero, és un camp de primera divisió, que, a més, es va fer per al Mundial del 82 i que no s'havia pogut gaudir, no?
Sí, m'he dit que aquest any pues, el Martínez Valero caben sobre unes 37-38.000 persones i, bueno, pues, sempre, des dels anys que he estat jo aquí, pues, sempre tenim una mitja d'entre 7 i 10.000 aficionats, que, bueno, per la segona ja et dic que està bastant bé. Però, bueno, sí que és veritat que amb la línia que ha portat l'equip des de començament de pretemporada, pues al final pues, la gent se va enganxant, al desembre se troben més abonos, la campanya d'abonos va ser molt arriesgada, perquè, bueno, si l'equip no feia play-off, tornaven els diners als socis, i si l'equip pujava a primera, descomptaven 50% de l'abono de l'any següent a primera. Sí, que se la van jugar molt aquest any,
sí.
I la segona que ha sortit bé a tots i bueno, hem jugat partits com el partit de la casa contra el Barça B, que, bueno, que estava tot ple, no? Que veies camp tot ple, no veies ninguna butaca buida, i jugar a segona amb 38.000 persones és molt bonic.
Ara, imagino que toca descansar, però unes vacances merescudíssimes, no, Edu?
Sí, ara que acabo d'arribar avui a Sant Jaume. El primer que he fet és carregar el cotxe, que pareixia... No és un cotxe, que porto moltes maletes. I ara pues, està fet tot el que no he pogut fer durant l'any, que és estar la família, els amics. Ara és hora de sopar-los, de sortir de festa una mica i desconnectar una miqueta del futbol i ja tinc ganes.
Què ens en pots dir en general de la segona divisió espanyola, ara que ja la deixes enrere? Perquè has estat bastant experimentat en aquesta categoria, has estat bastants anys jugant en aquesta segona divisió. Què ens en pots dir?
Home, després d'estar tant anys jugant a segona, et puc dir que és la, jo crec que la divisió més pesada i més llarga de tot.
és llarga.
Són molt partits, 22 equips. El primer any que vaig estar aquí a l'Elx vam arribar a la final contra Granada. Són 4 partits més, vam acabar a finals de juny. És molt... és molt dura, i a part jo crec que la segona és molt, molt física. Al final, hi ha molts equips, la temporada dura molt, i al final és pues, una temporada que, de física, però o sea, totalment física. Està clar que hi ha molts jugadors de molta qualitat, però bueno, mires la primera, mires la segona, compares, i bueno, la primera pues, sí que veus que hi ha més domini de pilota, i no és tan físic, i la segona sí que crec que és més física.
Continues a l'Elx, no?
Sí, queden dos anys.
És a dir, que l'any que ve, primera.
Sí, si no en diuen algo a última hora. No compten amb mi, i al moment jo tindré el telèfon apagat, per si cas.
No obstant, però, en principi tot indica que sí, no? Que continuen confiant en tu per a l'any que ve, a primera divisió.
Sí. Està una mica de broma, però...
Ah, vale. Perfecte, sí, així m'agrada.
No, estem, bueno, jo crec que sí, i bueno, ja et dic que espero que facin també un equip competitiu, que porti gent que ho posi difícil a l'entrenador, i que poguéssim mantindre, no? Que jo crec que és l'objectiu de l'Edge, després de 25 anys, que sé, mantindre a primera, però a poquet pues, anar creixent dins de la primera i ser algun equip paregut al Llevant, no? Que va pujar en jugadors de... que d'altres equips que no volien, Descartes, van pujar a primera, i en el mateix bloc pues, han anat millorant i fins a jugar a Europa.
Bé, doncs, l'any que ve la primera divisió, què sents? Has complit el teu somni, Edu?
Sí, per descomptat. Jo crec que qualsevol xiquet que hagi jugat per aquí els carrers pensa, no? Els xiquets d'avui en dia, pues, fixen en Messi, en Cristiano, i tots pensen m'agradaria ser com ell o jugar contra ell i tal. Està clar que els meus ídols de petitet eren uns altres, però pensava, no? M'agradaria ser com Butragueño, com Stoico, com gent que ha jugat a primera. I pues, després d'estar molts anys peleant, pues, al final m'ha arribat el premi i intentaré disfrutar-lo l'any que ve.
Amb 33 anys, Edu Albacar jugarà a la primera divisió, i tindràs bons exàmens. Per exemple, et tocarà en principi cobrir a Neymar.
Sí, ja, és un bon examen.
Sí.
No, està clar que et dic, que ja t'he comentat abans, la primera, suposo, jo no he jugat mai, però bueno, suposo que no té res a veure la segona, hi ha molta més qualitat i serà molt més difícil que la segona, però bueno, et dic que encara que sé que sofriré, no? En vez de jugar, pues, sofriré jugadors com Messi, com Cristiano, com Neymar, com molts que hi ha a la primera, que són molt bons,
sí.
Però et dic que intentaré per una part disfrutar de la primera divisió, però bueno, per a mi serà un repte personal també marcar jugadors com aquests.
I a més l'any que ve tindràs la possibilitat de jugar en camps com el Bernabéu, com el Camp Nou, sí, clar, això només de pensar-ho i de parlar-hi ja se't posa la pell de gallina, no? Imagino.
Sí, hi ha més camps que ha anat, no? Però ha anat d'aficionat. Has anat al Bernabéu a veure un clàssic de Madrid-Barça i veus l'ambient i que és una locura, no? Veure 60, 70, 80 mil persones dins un camp vivint un partit de futbol és algo espectacular. I sabia que l'any que ve pues, pots estar jugant a aquests camps, pues, algo que tinc ganes, no? Tinc ganes de que arribi.
Bé, per anar acabant, Edu, et diré una sèrie de noms. Vull que em diguis el primer que se't passi pel cap, el que sents quan et digui aquest nom. Comencem, Bruno Saltor.
Bruno Saltor, bueno, pues, quan vaig fitxar per l'Espanyol B, va ser el primer que es va arramblar a mi, i jo estava allà una mica acollonit perquè sortia, com aquí diu, de Sant Jaume, no havia anat mai a Barcelona i... Mm. Vaig anar i va vindre ell a saludar-me i es va presentar, em va dir que era Bruno Saltor, que era de Mora, i bueno, és un gest que sempre estic agraït perquè jo estava una miqueta allí acovardit, i em va ajudar una miqueta a entrenar-me al grup. I ja dic que al final, el que he dit abans, no? Ha sigut un dels referents, jo crec que de les Terres de l'Ebre, dels pioners a que nosaltres creguéssim que sí que es pot arribar, no? Perquè si és de les Terres de l'Ebre pots arribar perfectament.
Josep Otero.
El Botero al final jo crec que era un home que vivia pel futbol. Jo només vaig tenir l'oportunitat d'estar un any a l'escola d'ell, però ja et dic que vaig aprendre moltíssim i possiblement vaig aprendre més en un any a l'escola de Tusa que amb tot el meu futbol base aquí al Sant Jaume. No? I al final és un home que vivia vivia per al futbol, estava enamorat del futbol i sempre he dit que ha sigut un dels meus pares futbolístics.
Màxim golejador de la història del Tortosa i creador del Dertus, aquesta escola de futbol. Que a més, Edu, el dia que Josep Otero va morir, vas portar un braçalet negre en record de Otero.
Sí, però bueno, jo intento estar informat de totes les notícies que passen per aquí, d'estar de l'Ebre i tal. Meus pares pues, parlo quasi cada dia i bueno, van comentant que havia mort, pues, m'hagués agradat anar a l'enterro, no vaig poder per temes del partit de futbol que tenia que jugar i m'hagués agradat molt poder assistir a l'enterrament d'Otero. Però bueno, dic que al final si no és un directiu o un familiar directe d'algun jugador no et deixen estar un minut de silenci ni portar braçalet, però bueno, jo et demanava jo si podia portar individualment un braçalet per memòria d'Otero, m'han dit que sí, i bueno, vaig decidir portar braçalet per memòria d'Otero.
I que a més ara l'estadi del Tortosa es dirà Estadi Municipal Josep Otero, un bon detall també, no?
Sí, un detall, jo crec que si algú es mereix que li posin nom a un estadi, jo crec que era el senyor Otero.
I per acabar, Dani Jarque.
Dani Jarque, pues, bueno, un company que vaig tindre, que em va ajudar molt, que només el primer entreno li vaig dir que jugaria a primera, ho tenia claríssim, que tenia les qualitats molt bones, i li vaig dir que inclús arribaria a jugar a la selecció espanyola, i bueno, si no hagués sabut el que va passar, estic segur que hagués arribat a jugar a la selecció absoluta, que tenia qualitats molt bones. Un amic que el va deixar i bueno, sempre estarà a la seva memòria perquè tots formem part una mica de la història d'ella.
Es va fer un partit d'homenatge a Dani Jarque enguany, que va ser superemotiu.
Sí, vaig compartir equip amb Oriol Romeu, vam estar parlant allí. I sí, ell va jugar a la segona part, jo vaig jugar a la segona part i ell la van canviar perquè bueno, ja et dic que tenia uns problemes de pubis i tal, que havia estat operat. I em va dir que tenia moltes ganes de jugar perquè va sentir-se com estava de la lesió, es va trobar superbé i vam aprofitar també per parlar, coincidir vestuari i tal, doncs vam estar un rato parlant i inclús vam quedar per a veure si ens trobàvem ara a l'estiu o per aquí i anàvem a fer un mosset, o sigui que a veure si complim.
Molt bé, ha de ser aviat, que d'ell d'aquí poc de pretemporada ja ha de convèncer a José Mourinho, és a dir, que també té un bon examen per començar.
Sí,
d'un
examen una mica més difícil.
Bé, i després també, ara que parlem de Dani Jarque, també cal destacar que tant Edu Albacar com Coro doncs, van tenir un detall impressionant. El dia de la celebració del títol de Lliga i de l'ascens de l'Elx van lluir aquella samarreta amb la imatge de Jarque.
Sí, et dic que al final, bueno, de l'Espanyol B, qui vaig fer més amistat, pues va ser justament amb Jarque, amb Coro i amb Moisés Hurtado, que està ara jugant al Girona. Són tres que em portava molt bé amb ells, que sortíem de festa, que anàvem a sopar, estàvem no tot dia junts, però bueno, que quedàvem bastant. I bueno, quan va firmar Coro aquí, pues, bueno, jo particularment estava molt content, perquè bueno, era tornar a coincidir com vestuari amb un company que el qual em portava molt bé. I el dia de la celebració vaig anar a fer dos camisetes amb la foto de Jarque i una li vaig regalar abans del partit a Coro, li vaig regalar a ell i vam quedar que ens el posaríem el dia de la celebració.
Bé, doncs un gran detall d'Edu Albacar, que bé, t'agraïm moltíssim que haguis contestat la trucada de la ràdio, que enhorabona per la gran i brillant temporada de l'Elx, també en el teu cas, en el cas particular, i et desitgem tota la sort del món per a la propera temporada. A veure si ens podem escapar algun dia al Camp Nou a veure un Barça-Elx, estaria la mar de bé.
Estaria bé,
molt bé, Edu, moltíssimes gràcies, gaudeix molt de les vacances i a preparar-se força per a la propera temporada, la primera divisió, que et seguirem de ben a prop,
Molt bé, moltes gràcies.
Que vagi bé.
Vinga, adéu.
Adéu.
Vaya fenómeno, li haurem de ficar la nota, això, sí, eh?
Sí.
El Camp Nou, Barça, Elx, marcat a l'agenda, a veure quan surten ja els calendaris, ja tenim ganes torni a arrencar la Lliga.
O anar un fin de setmana també allí baix, que tampoc no hi ha cap problema.
Bueno, és més fàcil viatjar, no?, a Barcelona, queda més a prop.
Bueno.
Per això ho deia. No per altra cosa. Bé, doncs, hem tingut a Edu Albacar, un altre dels futbolistes de casa nostra, també una grandíssima entrevista, i amb la qual doncs, hem de posar el punt i final en aquestes entrevistes estel·lars dels futbolistes ebrencs del món. La veritat és que tots ells han complit un... o més ben dit, estan complint un somni, no? Ser futbolista i viure d'això.
Uh-huh.
I el fet de poder compartir els seus somnis durant unes hores ha estat, la veritat, des del meu punt de vista, i jo que ho he viscut en primera persona, tot un honor. I al final, doncs, igual que tots els futbolistes i clubs que vas seguint aquesta temporada, de primera, segona, tercera, quarta catalana, ten alegres de les seves victòries, dels seus ascensos, de que finalment aconsegueixin la permanència, acabes agafant-los i carinyo a tots, inclús també als futbolistes ebrencs del món que has anat seguint setmana rere setmana, mm-hmm, per no perdre'ls de vista i per apropar-vos de primera mà doncs, tot el que feien. I a final de temporada, això és un regal, no? Tenir entrevistes és un regal.
La cirereta del pastel, mm-hmm, no?
I al final, Javi, doncs acabes sent del Brighton perquè juga Bruno, de l'Elx perquè juga el Bacar, del Swansea perquè juga Rangel, del Chelsea perquè juga Oriol Romeu i del Guadalajara perquè ja ha estat Gerard Badia, no? Així que des d'aquí els desitgem moltíssima sort als futbolistes ebrencs de referència, que tant de bo els puguem continuar seguint la propera temporada.
I tant.
Ho deixem aquí. Amb aquest programa especial posem el punt i final a la quarta temporada de Dins Estadi. Donar les gràcies al Javi Salvador. Javi, ha estat un plaer.
Igualment.
També al Jordi Sarallet i al Genís Pena, que també han fet possible aquest programa durant aquestes temporades i també en aquesta temporada que deixem ja enrere. Però sens dubte també als patrocinadors, que realment són els que aposten per un programa com aquest i que any rere any es donen el seu suport econòmic per a poder realitzar-lo. I espero que ens el segueixin donant les properes temporades. Gràcies a tots, ha estat un autèntic plaer. Bon estiu, toca descansar i tant de bo ens retrobéssim al mes de setembre. Serà una bona senyal. Adeu, bona nit.
Bona nit.